El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui volem començar el programa parlant d'un sector en concret, les perruqueries. Més de 15.000 perruqueries han hagut de tancar després de la pandèmia. El sector de la imatge personal encara no s'ha recuperat i dels 50.000 salons de perruqueria i estètica que havia oberts al març del 2020, han sobreviscut menys de 35.000, és a dir, més de 15.000 no han tingut més remei que tancar. Avui, sobre el tema, per parlar de la situació de les perruqueries, en parlem amb l'Antonio Arjona, que és el president del Gremi de Perruquers de Barcelona. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Claro, hablamos de una situación preocupante, ¿no?, sobre todo a raíz de la pandemia hacia aquí, y no sé cómo lo veis vosotros desde el gremio, pero supongo que preocupa, ¿no?
Sí, bastante, bastante preocupa el tema de los de las peluquerías, porque en teoría nosotros a través de nuestro gremio sí que es verdad que hemos notado mucha bajada. Y bueno, se está hablando efectivamente, como tú has dicho, de un 50% aproximadamente, pero sí que la remontada ahora ha habido un poquito que puede ser un 5 o pues un 10, indiscutiblemente, pero eso no es suficiente. O sea, una remontada de una peluquería después de una pandemia con todo lo que cayó, pues se ha perdido porque hay quien no puede aguantarlo por alquileres caros. Yo tengo pues incluso de cadenas que han plegado, pero cadenas con bastante personal. Uh-huh. Y las que no, pues han quedado con mucho menos personal. Y entonces es imposible aguantarlo esto después de la pandemia. Claro, la recaudación que antes tenía, por ejemplo, 107 millones de euros, a lo mejor se quedan 150 o menos. Y esto pues representa que ahí se pierde más del 20%, claro.
Ya. Yeah. Además, también las visitas a los centros de peluquería se han reducido a la mitad desde el año 2019, y claro, sí, cada vez hay más gente que se lo hace en casa, ¿no? Hay gente que recurre más a cortarse ellos mismos el pelo, a hacerlo en casa para que les salga más económico, y en este caso pues perjudican a las peluquerías, ¿no? También.
Sí, esto es una cosa que sí que lo hemos notado, nosotros mismos lo notamos, que después de la pandemia, o sea, cuando la pandemia, la clienta que venía, o el cliente, pero sobre todo las mujeres, ¿no?, que venía a peinarse cada semana, se lo tenían que hacer en casa. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ella venía, ya dice, bueno, ya me da igual, ya pasaban del tema. O sea, que igual en vez de venir una vez a la semana, ya te venían al mes, o incluso los tintes de ese mes, muchos se los han dejado el cabello blanco, natural, ¿no?, tal cual grupo tiene. Esto representa que si vas por la calle, y yo me doy cuenta de que hay mucha gente que dice, pero ¿cómo es posible, no? Pues sí, tienen el cabello blanco, que no es que se les vea feo ni no deje de cuidárselo, pero ese tinte que se hacía muy a menudo a esas mechas, esos colores, pues indiscutiblemente se han perdido. Y aunque se haya remontado un poco, porque siempre pues se intenta remontar, pero las pérdidas siguen siendo mucho todavía. O sea, que tú me estás hablando de un 50%, y sí, si no tenemos el 50%, el 40% está perdido seguro.
Uh-huh. Y también una de las cosas que se nota es que la reducción de la frecuencia con la que se acude a la peluquería provoca también que cuando van a la peluquería, cuando llevan ya mucho tiempo sin ir, pues aún se tienen que hacer más cosas, ¿no? Y al final el sí, precio sube, pero tampoco os ayuda muchísimo a la hora de poder remontar, ¿no?
No, porque mira, ahora uno de los factores que hay es que llegan a peluquería, si tienen que hacer más cosas, se hacen menos, eso para empezar. Antes llegaba un labial, llegaba la ceja, las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque hoy hay muchos puestos de mano y a lo mejor por ahí también pues se hacen bastantes, ¿no? Pero sí que es verdad que llega y a lo mejor dice, no, el pelo no me lo seque, te pongo un ejemplo, ¿no? Y entonces el cabello no quieren que se lo seque. Si se ponía un producto para que espuma, etcétera, etcétera, para que ese peinado fuese mejor, eso se ha perdido, pero mucho, ¿eh? No, ya me lo seco, me da un poquito al aire y ya la. Entonces, claro, esos son servicios que se van perdiendo y, sí, y incremento que el salón no los coge, ¿no?
Exacto. Exacto, y una consecuencia también derivada de este problema es la proliferación de los servicios de peluquería a domicilio, ¿no? O los centros clandestinos que también se hacen en casa de un peluquero, en este caso. Hablamos también de gente que por cuenta propia pues va a peinar a la gente en su casa, que monta, por ejemplo, su centro en su misma casa también. Antes tampoco pasaba esto, ¿no?
Sí, esto está ahora muy de moda también, porque te voy a poner un ejemplo. Y una es que esté en contra de ayudas o que se den, las personas hay que ayudarlas, pero hay que ayudarlas para que se trabaje y para que se produzca. Si damos ayuda, por ejemplo, una persona se queda en paro o es peluquera o se ha jubilado, yo qué sé, mil historias, ¿no? Y esto hace que va por las casas, automáticamente no deja de hacer un fraude y al mismo tiempo está quitando un trabajo a los salones de peluquería. De esto sí que hay bastante, pero claro, si llega la persona y dice, bueno, es que yo no tengo trabajo y qué tengo que hacer, pues claro, si no tiene trabajo tiene que comer, ¿no? Pero esto sí que hay mucho, y unas que no lo tienen en casa y otras que van por las casas, es igual, claro. Como tú dices. Ahí sí que hay bastante, sí que es verdad, sí hay bastante, y bueno, ¿que tienes que denunciarlo a uno por uno? Pues no,
no
es la administración la que tiene que controlar un poco también.
Exacto, es muy difícil de controlar estos casos, pero ¿qué es lo que pedís vosotros? ¿Qué es lo que reivindicáis?
Bueno, nosotros lo que estamos reivindicando, uno de los temas es este, ¿no?, que se controle un poco más este sector de peluquería o de gente que bueno, que es lo que estamos hablando, que se le da una ayuda y entonces, pero eso es, ya no digo la peluquería, ¿eh? Puede ser en cualquier otro tipo de profesión, ¿eh?
Sí.
O sea, estamos hablando de la peluquería, pero es que aquí entre todas, ¿no? Y lo que sí que se reclama es, una de las cosas que estamos reclamando es una bajada del IVA.
Exacto.
Esto no hay manera de conseguirlo. Y para que la peluquería pueda tirar mejor. Y también una de las cosas que se reivindican es que cuando hay, por ejemplo, pues gente que está aprendiendo, ¿no? Un aprendiz, eso se tiene que tener una ayuda de fiscales para que esa persona pueda formarse. Si esa persona va a cobrar igual que un oficial o va a cobrar o el seguro que te sale casi igual, pues no lo metes. Eso está claro, no lo entra, o sea, que entonces te van directamente al oficial, y la prueba está que los buenos oficiales en las peluquerías, como puede ser, yo qué sé, restaurantes, cocineros, etcétera, faltan, ¿eh? Y tú dices, ¿cómo es posible si el sector está caído? Bueno, pues los buenos profesionales se buscan.
Claro, claro, cada vez hay menos gente, ¿no?, que quiere dedicarse también a este sector.
Bueno, antes las peluquerías... no sé, yo por ejemplo, pues mis hijas no han querido seguir el negocio, pues ya está, eso se ha perdido, pero no es que sean mis hijas, puede ser el hijo de cualquier otro peluquero profesional, que me acuerdo que en el gremio se venía, y venía el hijo, pues venía el primo, y si no el primo, el amigo, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Y esto, pues, ya no lo hay. Entonces, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues que los negocios, pero ya estamos hablando de todo el sector, no de la peluquería, es que los jóvenes no quieren negocio, no se quieren sacrificar por un establecimiento de estar encerrado. Ellos quieren su estudio, su empresa, moverse, ser libre y bueno, y que la vida les sonría. Y claro, es una pena porque si pierde un sector de profesión que es manual, no se gana lo que se tiene que ganar, y no me extraña que la gente pues no lo quiera, porque no se gana bien, no.
Y el futuro, imagino, visto lo visto, que tampoco lo veis muy bien, ¿no?
¿El futuro de qué? ¿De la remontada?
De la remontada, si veis que es posible esta remontada.
Esto, mira, ahora tal con el sistema que está viendo de peluquerías que se montan de cualquier manera, y en esto que estamos hablando, que los jóvenes de los padres, o las madres, o sea, los padres, sí, efectivamente, que tienen hijos y no se quieren quedar los negocios, estos son negocios que se van plegando. Y además la prueba está que hay negocios que de gente que se jubila, o si no se jubila, los traspasan, y sí que hay algunos que, claro, que se traspasan, pero ya la gente no los quiere. Y cuando tú ves que hay un salón que se cierra, dices, pero bueno, el sitio este no es un sitio malo, es un sitio bueno, ¿no?, porque más o menos está bien posicionado, y te das cuenta que está cerrado, algo falla. Entonces, ¿qué es lo que falla? Bueno, pues que falla, pero en este caso la peluquería, como puede ser mucho otro tipo de negocio, ¿eh?
Uh-huh.
Y esto pues es que la juventud no quieren seguir el patrón de los padres o de los familiares que estén. Y el que sigue es porque, bueno, porque en teoría o le gusta mucho, 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 o no, porque tampoco se vaya a ganar la vida muchísimo mejor. En teoría, si está bien posicionado, pues sí, se la puede ganar la vida, pero sí que cuesta mucho, ¿eh?
Uh-huh. Pues Antonio Arjona, presidente del Gremio de Peluquerías de Barcelona, muchísimas gracias por hablar con nosotros y ojalá esta remontada sea posible. Gracias.
Bueno, pues nada, gracias. Y bueno, es una pena que estas 250.000 familias que viven del sector de la peluquería, que cada día se baja más, pues a ver si es posible que se vuelva a remontar, si no a esa cantidad, un poquito más.
Pues sí.
De lo que ahora actualmente tenemos.
Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Antonio.
gracias a vosotros, chao, adiós.
Petita empresa ha trobat la manera de convertir la llana, considerada actualment un residu, en matèria prima per fer productes artesanals amb molt bona sortida al mercat, també a l'internacional. Està a capdavant-ho el Ripollès. Es diu Ovella Lab, dedicada a l'elaboració de productes tèxtils, com per exemple jerseis i gorros, i el seu cofundador és en Roger Vila, amb el que hi parlarem ara mateix. Roger, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'Ovella Lab i sobretot de la llana, no? D'aquesta manera de convertir la llana. Per què vau escollir aquest producte?
Bé, després de mirar diferents possibilitats, ens vàrem adonar doncs, que la llana ens rodejava, perquè vivim a la zona del Ripollès, a Can Davano, i tenim la botiga Camprodon. Llavors vam veure que hi havia molts pastors que tenien ovelles i que ens explicaven, coneguts, que tiraven la llana. I llavors ens vam decidir doncs, anar per la llana, utilitzar la llana.
Mm-hmm. Tot això va ser arran de viure al Ripollès i de veure també, sobretot, que la llana actualment està considerada com un residu, no? Fa molts anys que teniu Ovella Lab, aquesta empresa?
L'empresa Ovella Lab existeix només fa un any i mig, però abans tot neix a partir d'una aplicació de mòbil que vam fer per patrons. Tota aquella persona que volgués fer un jersei, doncs a través de la nostra aplicació es podia fer un patró, baixar-lo, descarregar-lo i fer el jersei. Però això no era suficient, ens semblava que era molt fred, no hi havia contacte directe amb els clients, i llavors, després de donar-hi moltes voltes, vam decidir doncs, començar aquest projecte d'Ovella Lab amb la llana local, anar a recollir la llana, llavors seleccionar-la, rentar-la, cardar-la i finalment filar. O sigui, intentem fer tot el cercle, no?
Clar, ho feu tot vosaltres.
Sí, tot. Ara fa uns minuts, doncs estàvem al taller rentant llana i per després poder cardar-la un cop neta i filar. Finalment. I llavors, un cop tenim el fil, ja dividim la llana en el que seria troques per vendre, o bé ja fer jerseis, gorros, bufandes, peucs, mitjons, tot el que es pugui.
I quan trigueu, més o menys? Quant temps esteu per fer, per exemple, una peça de roba?
Una peça de roba, bé, sempre ens ho demanen, no? Quan venen a la botiga, ostres, aquest gorro... Si no comptem la part de selecció i netejar la llana, un gorro pot tardar 6 hores d'elaboració.
És poc, podem dir, no?
Bueno, sí, perquè tenint en compte que, esclar, l'hem de pentinar, la llana, unes quantes vegades. Llavors, filar serien 2 hores, 10 minuts, aproximadament, tenir i finalment fer el gorro, sí. No és excessiu, diguem-ne.
Sí, sí, em pensava que diríeu dies, jo què sé, 4 dies, 4 o 5 dies, però 6 hores, sí. 6 hores sí, és molt ràpid. Sí.
El procés més lent i feixuc és el tema de seleccionar la llana i rentar-la. Perquè aquí sí que necessitem moltes hores. Moltes hores, la llana és molt bruta, perquè nosaltres el que fem és esperem la trucada dels pastors i quan estan esquilant nosaltres anem amb el cotxe, carreguem la llana tal qual, com surt, i llavors la portem a casa. Aquest és el procés més feixuc, seleccionar-la, separar-la per colors i rentar-la. Aquest sí que són moltes hores de feina.
I tot ho feu manualment?
Sí, tot ho fem manualment. La filadora és una filadora manual que va amb uns pedals, amb els peus. La cardadora també és manual, és una màquina petiteta, aquesta per pentinar, perquè ens entenguem. I el triat de la llana i el rentat també és manual. Sí.
I podem dir que els clients valoren, no, tot això, que al final és un producte apreciat pel consumidor i aquesta feinada que feu des d'Ovella Lab, doncs al final està ben considerada, no?, i està ben valorada per tots els clients que us venen a comprar, no?
Sí, la veritat, aquesta és la part més agradable, que un cop tens el gorro o els guants o el buf fet, que la gent ho valora i entenen la feina, no?, la feinada, com tu dius, de fer-ho. Aquesta és la part més agradable, que els agraden els colors, les formes, també valoren que són peces úniques, perquè cada gorro, cada guant és irrepetible, absolutament.
Clar. I al final, també és una de les coses que ens ha portat la pandèmia, podem dir, no? Aquest producte de proximitat, més fet a casa, i que al final, doncs, també el preu, imagino que deu canviar, no?
El preu canvia, però no tant. Hi ha clients, hi ha gent que se'ls sorprèn quan compara preus amb altres marques internacionals, que en realitat quan parlem de qualitat tots els preus pugen. Si volem un anorac de qualitat per pujar amunt, també costa molts diners. I en realitat els preus no, jo crec que no excessius, no ho són excessius. Tenint en compte la feinada i com deies, el tema de la pandèmia també ha canviat molt la mentalitat. La gent busquem tots proximitat i conèixer, no? Conèixer el productor, qui fa els objectes, en aquest cas artesans, perquè nosaltres, per exemple, podríem perfectament, en el moment de compra d'un gorro, trucar al pastor, i dir-li, sí, doncs efectivament han vingut a mi a buscar aquesta llana, no?, que esteu comprant, per exemple.
I què diríeu que és, per exemple, el repte més complicat amb el qual us heu trobat a l'hora de començar tot aquest projecte, a l'hora de començar a fer també aquesta llana, aquesta roba de proximitat? Al final suposo que deu tenir tots els moments bons, però també difícils, complicats, no? I agafar la confiança de la gent en aquest cas, doncs tampoc deu ser cosa d'un dia.
No, costa perquè és clar, estem tots estem acostumats una mica a ser cauts, no?, a vigilar molt el que ens diuen, les etiquetes, no ens fiem gaire, sobretot el tema de la roba. I al principi, és clar, hi havia una certa desconfiança, dir, ostres, aquests diuen que tot és de proximitat, però vés a saber, no?, l'etiqueta posa una cosa, però llavors no, ja veuen a través d'Instagram i vídeos que fem que realment és així. I és el que et deia, és que els mateixos pastors i grangers venen a la botiga donant-nos el contacte per la següent esquilada, no?, perquè la veu corre i les notícies corren i llavors saben que realment ho fem, que els hi recollim la llana amb ells. Clar. I llavors també el client també ho sap.
Mm-hmm. Es feu partíceps de la vostra feina al final.
Clar. És, tothom hi participa. Aquí els pagesos es treuen de sobre, per dir-ho d'alguna manera, la llana, i nosaltres li donem valor i també, com altres artesans, busquem també sortides noves, modernes, també, a la llana.
Clar. Dura molts anys, per exemple, una peça de roba de llana? Té bona qualitat, la durada pot durar, per exemple, tota la vida, dient-ho així, a grosso modo, no?
Sí.
És un producte que actualment, doncs, també en el dia a dia, no?, amb la feinada que fem el dia a dia, a l'hora de rentar, per exemple, la roba, es manté bé amb el temps?
Amb el temps, la llana sí, la llana si es cuida i es vigila, sobretot a l'hora de rentar, la llana pot durar molts, molts anys. Els gorros sempre ho diem. Si aneu amb cuidado, si vigileu, a l'hora de rentar, sobretot, aquests gorros, aquests mitjons, poden durar molts, molts anys. Molts anys. L'únic que té la llana, o els productes naturals, que hem de vigilar molt a l'hora de rentar, que és amb aigua calenta, o sigui, rentadora, no es pot fer, per exemple. No. És per això que quan algú compra el nostre producte sempre donem unes instruccions extres perquè ho tinguin en compte. Tot s'ha de rentar a mà, un límit de graus, i a l'hora de penjar, perquè s'aixugui, també ha de ser pla, per exemple. La llana, si és llana natural, no es pot penjar, diguem-ne, l'estenedor.
D'acord. I quins són els clients més especials que teniu? Per exemple, que ve més gent gran, més gent jove, per exemple, nens petits també, no?, que abrigadets, per exemple, amb aquests gorros, doncs sí. Ara amb el fred que ve aquests dies, doncs també deuen estar molt bé. Quins són els clients que més acostumeu a tenir?
De fet, un dels moments en els quals doncs, celebrem haver obert és que realment tenim amb clients de totes les edats. Des d'acabats de néixer, que, per exemple, els pares els hi fa gràcia doncs, comprar uns peucs o un gorro, el nen o la nena acabat de néixer, fins a avis, que ens compren doncs, bufandes i gorros, jerseis també per encàrrec que ens fan. La part que ens ha fet més gràcia és que tenim també clients internacionals. Aquest Nadal, per exemple...
Això t'anava a comentar, sí, sí.
Hem tingut molts clients dels Estats Units que bé, estaven aquí de turisme i també de Corea, per exemple. Els coreans són gent molt simpàtica i realment fa molta gràcia, no?, que un coreà compri els productes que fem.
Clar, això mateix t'anava a comentar ara, no?, per parlar sobre el tema d'aquests clients més especials, podem dir. Clar, donar el salt i que també tingui aquesta importància, no?, o aquesta transcendència a nivell internacional, no és poc, ni molt menys, no? En aquest cas, clar, que vinguin aquí a Capdevànol, no?, de vacances, a fer turisme, per exemple, i s'apropin a una botiga així de petita, no?, de barri, podem dir, entre cometes, no?, així de proximitat, a l'hora de fer llana... Suposo que els deu haver sorprès, els deu haver cridat l'atenció. I què és el que us deien més aviat? Us compraven el producte, però per què s'interessaven més?
S'interessaven més perquè, clar, què passa? A la botiga de Camprodon, allà també filem i cardem en directe. Llavors, és clar, les famílies, els nens o la gent gran, la majoria no han vist mai una filadora i una cardadora funcionant, no?, de manual. I llavors entren amb la curiositat de saber què estem fent i llavors se n'adonen, no?, de que fem tots aquests productes i acaben, no?, acaben comprant sabent de qui ha fet el producte, no?, que surt de les nostres mans. Llavors, jo suposo que és per això, no?, que en un ambient tan maco com Camprodon, amb el pont, no?, tothom fent-se fotos, llavors passen davant la botiga i diuen, ostres, aquesta botiga està plena de llana, donem un cop d'ull a veure què hi fan i llavors veuen que estem filant i cardant allà en directe.
Anem a veure què és el que fan, no? Això és el que volíem veure.
Què fan exactament aquestes persones, no? aquí assegudes, amb aquesta màquina estranya, sí. Anar aspirant.
Tota una experiència al final, no? Era com una espècie de taller i també visual per tots ells. Doncs sí. Roger Vila, cofundador d'Ovella Lab, moltíssimes gràcies per explicar-nos la vostra feina, que és el que feu. També fent roba o productes de llana de proximitat, però també adaptant-se moltíssim a la gent jove, a les noves tecnologies, perquè teniu, per exemple, l'Instagram, teniu també una web, no?, si no m'equivoco.
Sí, sí, o sigui... tenim la botiga online. Sí,
exacte.
Avui en dia, sense aquests productes, diguem-ne, no pots tirar endavant, no? La part tecnològica ha d'existir. Sí,
exacte. Exacte. Barregeu aquesta tradició, aquesta manera més tradicional de, per exemple, fer productes a mà, manualment, amb també la part més digital, que en aquest cas doncs, el contrast fa que us estiguin anant molt bé com està passant actualment. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos.
Gràcies,
que vagi molt bé.
Gràcies.
I de seguida parlem també de pigues per saber, ara que ve la calor, quan ens hem de preocupar per què surten i com ens hi hem de fixar.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem abans de la publicitat, és el moment de parlar de les pigues. i de la importància d'estar alerta. I ara volem parlar, ara que venen temps més assolellats, que el sol comença a fer efecte sobre la nostra pell, que ens comencem a treure capes, que comença a venir la calor i comencem a portar manilla curta, jerseis més escotats, no?, que deixen entreveure més la nostra pell, doncs ens volem parlar precisament de l'efecte que té aquest sol sobre nosaltres i el que pot produir. Una d'aquestes coses són pigues o taques a la pell, i moltes d'elles, sobretot les que surten de noves i que no tenim de per si en el nostre cos, són les que ens han de preocupar i les que hem de consultar amb un dermatòleg, perquè pot ser que el sol estigui tenint un efecte perjudicial a la nostra pell. Per parlar sobre el tema, per parlar d'aquestes pigues, en volem parlar amb la doctora Segura, que és dermatòloga de l'Hospital del Mar. Doctora Segura, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, en esta época del año empezamos ya a preocuparnos un poquito más, ¿no?, por los efectos que tiene el sol sobre nuestra piel, y uno de esos casos pues provocan aún más las pecas, ¿no? Sí que es cierto que hay algunas que ya las tenemos, ¿no?, de por sí, pero hay otras que se producen por este efecto del sol, ¿no?
Sí, así es. La mayoría de pecas, o lo que llamamos nosotros nebus melanocíticos, que son también quien los llama lunares, son lesiones benignas, y algunas pues son las tenemos de toda la vida, incluso algunas son de nacimiento, y en general no tienen que darnos ningún problema. El problema es saberlas diferenciar de aquella peca, aquel lunar, que es diferente al resto y es el que puede ser tan maligno.
Uh-huh. Claro, ¿cuándo nos tenemos que preocupar? ¿Cuando nos salen de nuevos?
Sí, una lesión nueva en la edad adulta siempre es motivo de consulta, ¿eh?, de saber qué tipo de lesión es. Hay lesiones benignas como las manchas de sol, o léntigos también, que son pigmentadas y son adquiridas y son benignas, pero es verdad que alguna de ellas puede ser un melanoma. Entonces la que será sospechosa es aquella que crece de una manera más rápida, aquella que muestra unos colores irregulares, un contorno irregular, un poco la que es distinta al resto. Es un poco lo que llamamos el patito feo.
Uh-huh. Supongo que también hay que diferenciar entre manchas y pecas, ¿no?
Claro, y eso no siempre es una labor fácil, mucho menos para una persona no entrenada, ¿no? Y a veces incluso algunos profesionales pueden dudar entre cuál es la sospechosa. Las manchas normalmente son más homogéneas, a veces un poco más grandes, en zonas de exposición más crónica, como la cara, el escote, los hombros, en personas sobre todo que se han quemado. Pero estos lunares con un color un poco más intenso, sobre todo una coloración irregular, una forma irregular, y que a veces podemos apreciar en meses que cambian, esas son las que siempre tenemos que consultar.
¿En qué zonas son más comunes que salgan?
Bueno, la peca mala o melanoma, que es un cáncer de piel, que es del que estamos hablando, aparece en el tronco y en las extremidades. Sobre todo, se ha dicho siempre que en el varón aparecerá más en la espalda, en la mujer, sobre todo tener en cuenta en las piernas. Pero bueno, eso también va cambiando con los años. En la gente mayor a veces aparece en la cara como una mancha de sol, aparentemente normal, pero que crece y se hace muy irregular. O sea, que pueden aparecer en cualquier lugar, incluso en palmas y plantas, a tener en cuenta también.
Uh-huh. Y el tratamiento que debemos seguir, supongo que depende de la mancha, de la peca. ¿Hay que acudir rápidamente a un dermatólogo para que se ponga el profesional en marcha, ¿no? Y así evitar pues futuras enfermedades, ¿no?
Exacto. Cuando hay una lesión que es diferente, que nos está llamando la atención, hay que ir al profesional, al dermatólogo, para hacer un diagnóstico. Y esa persona es quien decidirá si es una lesión realmente sospechosa y se tiene que extirpar lo antes posible, o es una lesión que es banal, que es benigna, que es propia de la edad. Uh-huh. Incluso, pues, sobre todo, nunca hacer tratamientos con quemando con frío o quemando con láser en lesiones que no tienen un diagnóstico claro. Por eso siempre hay que ponerse en manos de buenos profesionales, de gente, de dermatólogos, sobre todo médicos expertos en este campo.
Exacto. ¿Las precauciones para evitar llegar hasta aquí, cuáles serían? ¿Utilizar crema solar?
Sí, la crema es importante, pero no es lo único importante. lo importante es minimizar la exposición al sol sobre todo en ciertos momentos del día, en ciertas épocas del día y sobre todo desde muy jóvenes. En infancia es cuando más hay que protegernos del sol, porque es cuando ese sol va a ser más dañino para las células de la piel y va a conferir mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel en el futuro. En la infancia, en la adolescencia, en la juventud, hay que tener especial cuidado con esa protección solar, que por supuesto pasará por aplicar cremas de alta protección solar, pero también otras medidas, como son pues de entrar a evitar el sol de mediodía en verano, por ejemplo, eso es fundamental, estar en la sombrilla, llevar gafas, llevar sombrero, y si puede ser en niños, pues camisetas, si vamos a tener que estar al sol, en horas donde el sol realmente tiene una alta radiación, como es al mediodía.
¿Son más propensas a sufrir pecas o manchas las personas que ya tienen la piel pecosa, en este caso, que ya tienen pecas de por sí?
Sí, claro. La gente, sobre todo, esto va vinculado al fototipo, al color de la piel. El fototipo que nosotros decimos, el 1, el 2, son fototipos claros. No tan comunes quizás en nuestro medio. En nuestro medio tenemos un fototipo intermedio, que es el fototipo 3. Estas personas tienen también mucho riesgo, porque son personas que se broncean, pero al principio del verano se queman, y son esas quemaduras las que nos van a dar ese riesgo. Entonces, está claro que la gente a más claritos, personas de fototipo más claro, tendrán más pecas, estas manchitas que aparecen ya en la infancia y tendrán mayor riesgo de cáncer de piel y de melanoma. Y estas personas normalmente también tienen más número de nevus melanocíticos, estas lesiones más redonditas, más oscuritas. Son distintos factores que cada uno de ellos nos confiere un riesgo. Y a veces nos encontramos personas que tienen todos estos factores. Son muy claritos, tienen pecas, tienen nevus, incluso antecedentes familiares o personales de melanoma. Estos son los de mayor riesgo.
Pues, doctora Segura, dermatóloga del Hospital del Mar, muchísimas gracias por hacernos esta radiografía de la piel. Ahora que vienen tiempos con más sol, ¿no?, podemos decir, y con más calor. Así que protegernos es la opción más adecuada para así poder evitar que nos pase cualquier problema con la piel, con las pecas y con las manchas solares. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
I ara expliquem la història d'un pacient que patia una greu paraplegia per un accident de bicicleta l'any 2011 i que ha recuperat el moviment de les cames gràcies a una interfície o a un pont digital entre el cervell i la medul·la espinal que utilitza la intel·ligència artificial i pel qual ha tornat a caminar. Es tracta d'un holandès de 40 anys que va patir una lesió a les vèrtebres cervicals després de caure en bicicleta. I avui, amb aquest tema com a referència, en volem parlar amb el doctor Jesús Benito, que és metge rehabilitador i especialista en lesió medular. Jesús Benito, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, usted lidera un proyecto de investigación en el Instituto Guzmán de Barcelona parecido al que apuntaba yo ahora mismo y pertenece también a grupos europeos de investigación en este ámbito, en este mundo de la neurociencia. ¿Es así?
Sí, bueno, en el campo de la lesión medular existen varias líneas de investigación y nosotros estamos en varias de ellas, desde la terapia regenerativa a la terapia de sustitución, estimulación, ya sea con implantes o desde fuera. Sí, pero somos conocedores de toda la investigación que se está realizando y sobre todo de este caso que se realizó en Suiza.
Claro, avances de este tipo, con la inteligencia artificial de por medio, dan esperanza a este tipo de pacientes que sufren una lesión por un accidente y que se vuelven y que se pueden recuperar gracias a esta tecnología, ¿no?
Claro, nosotros siempre hablamos con las personas que han tenido la lesión medular y les explicamos que tienen que mantenerse lo más saludable posible, evitar complicaciones y con la idea de que cuando aparezca un tratamiento que sea eficaz y que podamos utilizarlo, pues que esté disponible, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues hay una serie de investigaciones que nos están enseñando unos resultados, pues que son prometedores, ¿no? Entonces son estas técnicas que por lo menos a los pacientes les podemos decir, mira, tienes una lesión, tienes esta gravedad, pero la investigación sigue avanzando y hoy en día pues hay resultados que son muy prometedores y en un futuro que espero que no sea muy lejano, seguro que se podrá aplicar en casos como los vuestros, ¿no? Entonces es un mensaje que intentamos dar a la mayoría de los pacientes.
Porque ¿en qué casos se puede utilizar esta tecnología? Supongo que depende de la persona, ¿no? Y del tipo de lesión, ¿se puede usar o no?
Claro, a ver, estamos hablando de una tecnología que lleva casi 10 años de desarrollo y que el doctor Curtin pues la trajo a Suiza y es el que ahora mismo pues ha estado publicando los últimos artículos. Y es una combinación de dos técnicas. Por un lado, colocan un estimulador sobre la médula espinal que provoca una serie de descargas que facilita el movimiento de las piernas, y todo esto se programa con un ordenador para hacer que la marcha sea lo más fisiológica posible. Y esto ya lo habían hecho durante años, ¿no? Entonces, y se estaba mejorando la técnica, los estimuladores, pero ahora lo que han añadido en este último estudio es que el control de ese estimulador que estaba en la espalda hasta ahora pues era con un ordenador, con un reloj, con otra persona que lo tenía que activar. Pues ahora mismo colocan electrodos a nivel cerebral, es decir, tienen que operar y colocar unos electrodos sobre el cerebro, de manera que solo con la intención de decir quiero mover las piernas, estos sensores que están en el cerebro recogen esa información, la envía directamente al ordenador que está conectado con el estimulador de la espalda y entonces hace como un puente. Por esto es lo que dicen que hace el puente, ¿no? La lesión queda entre medio, pero tú con el pensamiento eres capaz de dar la orden y activar ese estimulador que te han colocado en la espalda. A ver, en teoría, esto está diseñado para personas con lesión medular, tanto a nivel dorsal como a nivel cervical, y en este caso eran lesiones incompletas, pero hay algún estudio con lesiones más severas completas. Entonces, es difícil definir ahora mismo en qué pacientes, porque se está haciendo en un grupo muy variable. Pero lo importante es que se sigue desarrollando esa tecnología y esperemos que en breve nos puedan informar de un mayor número de pacientes para pensar que sea algo que se puede realizar en otras personas, ¿no? Porque ahora está como, es realmente un proyecto de investigación con buenos resultados, pero todo eso se tiene que ampliar a un mayor número de gente y que se pueda extender a otros países.
Claro. Claro, al final, desde hace muy pocos años, esta tecnología ha ido ganando su lugar en la medicina y también con casos como estos, pero el futuro todo apunta a que poco a poco tendremos cada vez más avances y más beneficios, en este caso para los enfermos y para la gente que sufre una paraplegia, como por ejemplo este paciente. ¿El futuro cómo se prevé? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que iremos cada vez mejorando todas estas técnicas?
Yo creo que sí, porque ya desde hace años la lesión medular, lo que hemos sabido, pues es tratarla inicialmente y evitar complicaciones y tratar las complicaciones cuando aparecen. Pero cuando hablamos de recuperación, pues ahí es donde están las limitaciones. Y aquí es donde está esta tecnología lo que hace no es reparar la médula, porque ahí es donde hemos tenido durante muchos años, hemos intentado repararla pues con conexiones, con células madre, y todo eso no ha dado grandes resultados. Eso estamos hablando de técnicas que sustituyen, es decir, nosotros nos damos esa médula de esa persona que le han puesto estos estimuladores, la médula sigue dañada. Lo que pasa es que buscan una zona de la médula y la sustituyen con unos impulsos que vienen desde fuera. Entonces, esto es una tecnología que no existía antes. Pero, y además ahora, pues, toda esta tecnología cada vez es más pequeña, es más fácil implantarla, es más fácil controlarla, requiere de un software que cada vez va avanzando y es más inteligente. Entonces, por esta vía, yo creo que esta vía que llamamos de sustitución, pues esta vía es la que ha ido mejorando con todas las técnicas de ingeniería y yo creo que por ahí va el camino, ¿no? Por lo menos es el camino más visible que hemos tenido de todas las técnicas y toda la investigación que se ha hecho en el campo de la lesión medular.
Antes hablábamos de este ejemplo, ¿no? De este holandés de 40 años que sufrió la lesión, pero aquí en España, o concretamente en Cataluña, también tenemos ejemplos de personas, ¿no?, que han pasado por el mismo trance y que gracias a la tecnología, gracias a esta inteligencia artificial, pues han vuelto a andar, ¿no? Al final vosotros supongo que veis cada día estos avances y también debe ser una satisfacción para todo el equipo de profesionales ver cómo estos sistemas y estos nuevos métodos pues al final tienen sus frutos y vuelven a la vida estas personas, ¿no? Y con toda la ilusión del mundo, imagino.
Claro, al final nuestro día a día es hablar con todas las personas que han tenido una lesión medular y hablar de, pues depende del nivel de lesión, de la severidad, pero el poderles transmitir que existe tecnología que en un futuro se podrá aplicar en su caso, pues para nosotros es una satisfacción y los pacientes pues lo consideran como algo positivo y que ven que en un futuro, si se siguen manteniendo, digamos, saludables, pues es algo que llegará, ¿no? Porque yo creo que es una tecnología que es cuestión de tiempo que termine de extenderse fuera de este núcleo de investigación que ahora mismo está en Suiza y podamos hacerlo también aquí.
Claro. Pues con esta esperanza de la inteligencia artificial y de esta tecnología, para toda la gente que sufre estas lesiones y que tiene estas patologías, ¿no? Que al final pues no solo siempre es cuestión de lesiones, de un accidente, sino que también puede ser por algún problema de salud. Esperemos que la tecnología ayude en este caso y que poco a poco, como usted mismo comenta, tengamos cada vez más recursos y más opciones para toda la gente que se encuentra en esta situación. Doctor Jesús Benito, médico rehabilitador y especialista en lesión medular, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por contarnos estos avances que ojalá poco a poco vayamos viendo. Muchísimas gracias.
Un placer estar con vosotros. Buenos días.
Y en uns minuts parlarem d'un esdeveniment que té lloc sempre a Barcelona i que aquest any celebra 10 anys amb un petit canvi d'ubicació per segon any consecutiu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Bud Spencer está que trina.
Ahora jugaremos con las cartas boca arriba.
Y va a arreglar los problemas de una vez por todas. Puños fuera.
He venido a buscar unas partituras.
Y Banana Joe.
Se gorila con barba otra vez. ¡No, no!
2 de Bud Spencer. El sábado a las 3:45 de la tarde en 13.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Enguany es farà a la plaça Catalunya un any en el que compleixen precisament 10 anys. Aquests dies, el Tast a la Rambla celebra la seva 10a edició del 6 al 9 de juny amb la participació d'un total de 36 bars, restaurants i pastisseries. Com a novetat i coincidint amb la celebració de la Copa Amèrica de Vela a partir de l'agost, la programació està vinculada a aquest esdeveniment i apropa a la ciutadania una mostra dels 12 països participants en aquesta competició esportiva. A més, també hem de dir que els espais de degustació es combinen amb diverses activitats, com per exemple tallers, ponències, show cooking, no? O també sectors i ambients més musicals. Sobre el tema volem parlar, perquè ens expliqui tot plegat, amb el Xavier Massip, que és gerent d'Amics de la Rambla. Xavier, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, estem parlant d'aquesta edició del Tast a la Rambla, que fa 10 anys, no? I que, a més, coincideix també amb la celebració de la Copa Amèrica de Vela aquest agost.
Sí, estem molt contents perquè el Tast ja arriba a la 10a edició i això vol dir que és un esdeveniment que ja s'ha consolidat amb el calendari festiu de la ciutat. Cada vegada hi ha més gent que està esperant que arribi el mes de juny i que a banda dels festivals musicals també tenim un festival gastronòmic i que passa a la Rambla, i excepcionalment aquests anys que la Rambla està d'obres a la plaça de Catalunya, però la nostra idea és que seguir relacionant amb la Rambla i que quan tinguem la Rambla ja enllestida puguem tornar al mig del passeig.
Clar, aquest any és el que comentaves, per les reformes de la Rambla no es pot fer allà, sinó que es fa a la plaça Catalunya. Perquè com van exactament aquestes reformes de la Rambla? Anem avançant? Més o menys, quina és la previsió d'aquí a un curt període de temps, per dir alguna cosa?
Tot just ara estem acabant la primera fase, que és la part de baix de tot, i el dia 15 de juny comença, el dia 17 de juny comença les obres de la segona fase, que es veuran molt més perquè afecten a tot el passeig. Per tant, fins al 2027 tindrem la Rambla amb obres, i el tast a la Rambla el tindrem que fer a la plaça de Catalunya, que és l'espai que l'únic espai que ens garanteix pues això, poder-ho fer amb les condicions que a nosaltres ens agrada. A la Rambla, al mig de les obres, no serà possible.
Mm-hmm. De fet, va ser l'any passat, no?, quan ja es va fer també a Plaça Catalunya, per evitar en aquest cas les obres de la Rambla de Santa Mònica, oi?
Exacte. És el mateix que tenim ara, eh? Uh-huh. Tenim ja les obres en marxa. Això fa impossible fer el tast amb el mateix espai que l'havíem fet amb les 8 primeres edicions. Per tant, anem a la Plaça Catalunya, que és molt ampla, que funciona molt bé, que està superben comunicat, i per tant és un espai on la gent gaudeix molt també d'estar al centre de Barcelona i de gaudir de la millor gastronomia de la ciutat.
Uh-huh. Aquesta proposta, la del tast a la Rambla, va néixer concretament l'any 2014 per convertir-se en la gran fita gastronòmica, no?, de la ciutat de Barcelona, i també reivindicar la Rambla com a eix lúdic, no?, dieu, i apropar aquesta alta cuina, no?, apropar el sector de la cuina, tant als ciutadans com als visitants també d'altres països. Aquest any, però, clar, vinculada a la Copa Amèrica, 36 establiments, el 20%, per exemple, dels restaurants són nous. Totes aquestes novetats fan que encara sigui més especial, oi?
Sí, perquè volíem fer un gran aniversari. Llavors, per un cantó, vam creure que era una bona manera de celebrar aquest aniversari, pues incorporant també, a banda d'aquests restaurants, aquests restaurants que són de tota la ciutat, però que especialment són de Ciutat Vella i de l'Eixample, que diguem que són els dos districtes que toquen a la Rambla i a la plaça de Catalunya, en aquest cas. I, per tant, pues això, entre 29 d'aquests establiments són de l'Eixample o de Ciutat Vella. I també volíem incorporar, d'alguna manera, la Copa Amèrica, que és un esdeveniment que el tindrem aquest any aquí a la ciutat i que veiem el tast a la Rambla com una finestra per començar a mostrar als barcelonins i a les barcelonines què és la Copa Amèrica i quins són els països que participen. Llavors vam pensar que la millor manera era incorporar un estand, o sigui, a part dels estands de tots els restaurants i pastisseries, també tenim un estand de la Copa Amèrica on es podran degustar plats dels diferents països que participen a l'America's Cup. I també hi haurà activitats i show cookings i activitats a l'escenari relacionades amb aquests països participants. Per tant, és una manera de començar a viure la Copa Amèrica a la ciutat. Uh-huh. I creiem que era una molt bona idea. I a banda, també, en aquest desè aniversari, hem fet una cosa que no havíem fet mai, que és que donarem un premi a algú relacionat amb la gastronomia. I en aquest cas hem decidit donar-ho a la família Escrivà, a una saga de pastissers i restauradors que són molt importants per la ciutat, són molt importants per la Rambla i que porten molts anys portant el nom de la gastronomia barcelonina a tot el món. I llavors ens semblava que donar-li a la família Escrivà era una bona manera de celebrar aquests 10 anys i començar amb un premi que volem que no sigui l'únic premi que donarem, sinó que en els propers anys aquest premi es vagi consolidant i sigui el premi del Tast a la Rambla cada any.
Mm-hmm. I quins platets, per exemple, hi haurà?
Bueno, això hi ha de tot. Hi ha moltíssims plats. Clar, jo destacaré... Mira, estan les croquetes del Nando Jovany, per exemple. Mm-hmm. Però destacaré alguns que són més en clau Rambla, perquè al final també estem venent Rambla i és el que volem, que la gent de Barcelona vingui a la Rambla, gaudeixi de la Rambla i descobreixi llocs que valen la pena a la Rambla. I, per exemple, pues, està a l'Òscar Manresa, a Casa Guinart, que fa una bomba de la Barceloneta, un plat típic molt barceloní. Després tenim projectes com el restaurant La Pau, que el restaurant La Pau és un restaurant que a la vegada és un projecte social que està al carrer Ansel Clavé, a dos passos de la Rambla, i ells fan una esqueixada de bacallà amb abracocs i tomàquets. No sé, hi ha grans restaurants com el Nectari del Jordi Esteve, que fa un tartar de salmó salvatge d'Alaska amb espirulina i bitxo. O altres restaurants que fan plats més tradicionals, com la Casa de Vidi, el Fauna Restaurant del Jordi Delfa, que fa fideus a la cassola amb pressa ibèrica de gla, costelles de porc i gamba vermella. O sigui, hi ha tantíssims plats. Al final, sí, i tots tenen molt bona pinta, però encara jo no els he tastat. A partir del dijous dia 6, ja us puc dir quins m'agraden més, però de moment no.
Perfecte. Clar, és que, clar, no només parlem de menjars típics d'aquí, sinó de tots els països, no? Perquè amb aquesta celebració de la Copa Amèrica de Vela és el que comentaves, no?, que hi haurà cuiners de cada país, no?, que vindran també aquí. Serà com una espècie d'Eurovisió, no?, podem dir, però en temes de menjar i vinculades, doncs, a aquesta Copa Amèrica i també a la cuina, no?, tan important en el Tast a la Rambla, amb els premis aquests que comentaves també. Així que, Xavier Massip, gerent d'Amics de la Rambla, donem les gràcies per parlar amb nosaltres. Veurem també quins són els que més t'agraden en aquests propers dies i estarem encantats d'arribar-nos i d'anar al Tast a la Rambla. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i us esperem a tots del 6 al 9 de juny al mig de la plaça de Catalunya.
Perfecte, gràcies. Que vagi molt bé. I d'aquí un any, aproximadament el proper 1 de gener de l'any 2025, entrarà en vigor el projecte de llei de prevenció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari, que estableix l'obligació del productor o distribuïdor de donar aliments que estiguin en condicions de consum. En aquest sentit, des del govern han decidit reprendre aquesta iniciativa legislativa en vista que cada any es malgasten uns 65 quilos i mig o litres de menjar per persona a Espanya, segons les dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Avui, per parlar sobre aquest desperdici o desaprofitament alimentari, en volem parlar amb la CEO i fundadora de Rolit, la Meritxell Hernández. Meritxell, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Clar, parlem del desaprofitament alimentari, perquè quines claus serien les necessàries per tal de poder-lo evitar i allargar la vida útil d'aquests aliments?
Doncs a veure, són, bueno, en primer lloc, doncs el que has comentat, no? O sigui, fer doncs aquesta llei, no?, que al final el que tots volem és que deixem de generar tants residus i impactar d'aquesta manera el medi ambient. I després també, doncs, tota la part de sensibilització, no? Crec que és molt important que la gent conegui doncs els problemes que tot això implica i totes les mesures que podem aplicar en el nostre dia a dia per evitar tot això, no? Perquè al final el desperdici alimentari, doncs, augmenta moltíssim els residus, l'impacte ambiental i tirar menjar, doncs, és una de les coses més absurdes del nostre estil de vida actual, no? De la societat occidental.
Clar, en molts casos es tiren aliments que són considerats poc estètics, no?, aliments de temporada i ecològics, pel simple fet de que tenen potser algun defecte, no?, o qualsevol altra cosa que, doncs, ja els descarten automàticament. Aquesta llei, doncs, el que vol fer és això, prioritzar aquests aliments, aprofitar-los i que no estirin, perquè, clar, si comptes un darrere de l'altre, acaben sent moltíssims els que acaben, doncs, desperdiciats, com aquests que comento, no?
Sí, 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 no sé si, bueno, recordaràs, doncs, tota la campanya que es va fer amb el plàtan de Canàries.
Exacte, sí, sí.
Tot el tema de la palma. Llavors, sí, realment, era un plàtan que estava perfectament en les mateixes condicions que pot estar qualsevol altre, l'únic que, bueno, doncs, t'afecta, doncs, una mica lleig, no? Aleshores, es va haver de fer, doncs, aquesta campanya de sensibilització perquè la gent ho veiés com, bueno, una cosa normal, no? Es va menjar aquest plàtan que estava... que era totalment comestible i tenia totes les seves propietats. Aleshores, crec que és això, no? Que no ens... Si ens parem a pensar una mica, al final és aplicar el sentit comú, no? Mm-hmm. Dir, o sigui, perquè, doncs, perquè sigui més lleig no vol dir que no sigui igual de bo. Igual que, doncs, tot el tema de les dates de caducitat, no? O sigui, al final no podem confondre la data de caducitat amb la data de consum preferent. Dos vegades... veiem la data de consum preferent, sí, vale, potser el producte, doncs, ha perdut una mica el seu color tal, però és totalment o sigui, no hi ha cap risc per la salut i es pot menjar perfectament, no? Com per exemple, doncs, els iogurts. Llavors això també ho hem de veure, que tirem coses a vegades innecessàries.
Exacte. Amb aquests aliments que ara, doncs, considerats poc estètics, podem dir, i que ara es reaprofitaran, on aniran a parar? Aniran a parar a la mateixa zona que els aliments normals, diguem, o com els separaran uns als altres per tal de que també es puguin aprofitar? Com s'organitzarà això?
A veure, o sigui, en aquest cas, o sigui, desconec una mica la logística, però la idea és prioritzar, doncs, aquest consum, no?, a través de, doncs, el consum humà, no?, a través de la donació, per exemple, dels aliments o la seva redistribució, i també, doncs, incentivar aquest consum de productes considerats poc estètics, no?, que són els aliments de temporada, ecològics. Llavors, quan no sigui possible això, doncs es poden trobar altres usos, com per exemple, doncs, marmelades, no? Que també es fa, doncs, amb aquests aliments que no potser no entren en el circuit, però es poden utilitzar per altres coses. I després, en segon lloc, seria, doncs, el consum animal, no? Per fer pinsos o compost, i al final és poder-ho aprofitar, que realment, doncs, això es pot aprofitar de moltes maneres.
Exacte, i és que el desaprofitament alimentari augmenta aquests residus i també l'impacte ambiental, no? No només estem tirant menjar, sinó que també estem perjudicant-nos a nosaltres mateixos, no? Per la qual cosa, evitar-lo ha d'involucrar també el conjunt de la societat i tot això també amb el fet de, a casa, cadascú aprofita el menjar, ara amb això que deies, per exemple, de les dates de caducitat,
sí.
no tirar-lo abans d'hora, saber què podem aprofitar, què no, quins consells podem seguir per tal d'evitar aquests residus i aquest impacte ambiental a casa nostra.
Alhora, sí, per començar, doncs, practicar aquest consum responsable, la planificació en aquest cas també és molt important, planificar, doncs, el menú setmanal, fer-te una llista de la compra, potser a vegades comprar amb més freqüència però amb menys quantitat per justament, doncs, comprar el que sabem que realment consumirem, i això també, doncs, fa, doncs, fomentar, doncs, aquells productes de proximitat, també de temporada, el poder, doncs, també comprar directament al productor i després conservar molt bé els aliments dintre de casa, no? Sabem també que, doncs, hi ha determinades fruites i verdures que doncs, emeten substàncies que fan que amb altres verdures, doncs, les fan malbé, no? Llavors, doncs, per exemple, doncs, no barrejar aquest tipus de fruites amb per exemple, l'enciam, per exemple, tomàquet i enciam, doncs, fa que l'enciam duri menys, no? Llavors, o sigui, saber totes aquestes coses són importants per allargar la vida dels aliments a dintre de casa. I després també algo que va molt en línia amb la nostra filosofia de reutilitzar, no? Que és aprofitar les sobres amb receptes de cuinar més imaginatives, no? El cuinar amb aquest desperdici, no? Que alimentari és una manera fantàstica de reduir la quantitat d'aliments que tirem a la basura. El que seria l'alimentació circular, no? Que és intentar reduir al màxim la petjada de carboni dintre del sector alimentari, i arribar doncs, a intentar aconseguir una alimentació en desperdici zero.
Exacte. Exacte, al final tot això depèn de nosaltres, de les nostres actuacions en el dia a dia, ser-ne conscients i aplicar-ho en el nostre dia a dia i també doncs, que a través d'aquesta campanya i a través d'aquesta nova llei doncs, aquests aliments no acabin tirats a les escombraries i que per ser poc estètics no vol dir que siguin dolents ni molt menys, perquè molts cops diuen, és poc estètic, el veus i dius, però si és normalíssim i no hi ha cap problema. Doncs a veure si amb això aprofitem i doncs cada cop hi ha menys desperdici alimentari i aprofitem doncs el menjar com cal i perquè molta gent li falta i és necessari que tothom pugui menjar i aprofitar aquests aliments. Així que...
Sí, distribuir-ho de manera correcta. No?
Exacte.
Hem de pensar que quan desperdiciem aliments, doncs també desperdiciem tota l'energia i l'aigua que requereix per cultivar-los.
Clar.
És aquest impacte, no?, que diem també mediambiental, hem de ser molt conscients.
Exacte. Doncs, Meritxell, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i conscienciar-nos sobre aquest tema. Tant de bo ara tothom s'apliqui això que ens has dit. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéu.
Un estudi ha conclòs que el 90% dels residus tèxtils que es generen a Catalunya acaba en abocadors i incineradores. Així ho afirma un estudi elaborat per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, que posa de manifest que només el 10% restant es recull de manera selectiva a través de contenidors especialitzats ubicats al carrer, a punts nets o a la recollida porta a porta. Sobre el tema en volem parlar amb la investigadora de l'Institut, la Gemma Morell. Gemma, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, estem parlant d'un percentatge força alt de residus tèxtils, oi?
Sí, o sigui, un percentatge alt de residus tèxtils que no separem, no?, quan ens volem desfer d'ells.
I clar, d'aquests residus, el 80% es recicla o es reutilitza majoritàriament a través de la seva venda a botigues, per exemple, de segona mà, mercats ambulants o també altres indústries. O sigui, estem parlant de que un gran percentatge, com dèiem abans, es pot reutilitzar i, de fet, així es fa, no?
Sí, efectivament. Sí que és veritat que aquest 80% és a partir del residu que separem, és a dir, només d'aquest 10% que separem i efectivament, és un percentatge alt. També val a dir que si separéssim tot el residu que generem, no?, si tot aquest residu el llancéssim als contenidors especialitzats, segurament bé, es podria reutilitzar i reciclar gran part d'aquest residu, però segurament se'n reutilitzaria menys i se'n reciclaria menys, ja que la qualitat del tèxtil disminuiria una mica, perquè a dia d'avui la major part del tèxtil que separem és el tèxtil que volem llançar però que està en millors condicions.
Mm-hmm. La meitat, però, es comercialitza aquí a Catalunya, però també a altres països i a fora d'Espanya, no?
Sí, és a dir, de tot aquell tèxtil que la ciutadania llancem de forma separada i que després es pot reutilitzar i reciclar, doncs això, al voltant d'un 50%, en principi, es reutilitza i recicla a Catalunya o a l'estat espanyol, però existeix, doncs, tot un flux a una quantitat bastant gran d'aquest tèxtil que es podrà reutilitzar i reciclar, que l'hem d'exportar a l'estranger, ja que aquí localment no hi ha una demanda tan gran, no?, doncs això, de roba de segona mà o de tèxtil per poder fer fil reciclat, per exemple.
Mm-hmm. El millor que podríem fer quan, per exemple, ens volem desprendre ja d'alguna peça de roba, què és el que seria? Què és el que hauríem de fer com a millor opció?
La millor opció sempre és separar els residus, no?, llançar-los en el contenidor especialitzat per aquest residu. I en el cas del residu tèxtil, doncs són els contenidors que aquí a Catalunya són taronges o vermells, normalment, que podem trobar al carrer, contenidors que estan en els punts verds, per tant, portar la roba en els punts verds, o fer ús de la recollida domiciliària, que és el cas en el que et venen a buscar el tèxtil a casa. Si, per contra, llancem el tèxtil en el contenidor gris, que és el que acostuma a passar amb jo què sé, una samarreta que veiem que ja està molt gastada i que pensem que algú altre no se la posarà, el que passa és que aquesta samarreta acaba directament cremada o en un abocador i, per tant, no arribem a donar la possibilitat que es reutilitzi o que es recicli. També aquí puntualitzar que el que millor podem fer és llançar el residu de forma separada. Una vegada tenim aquesta samarreta o aquest tèxtil, el que sigui, que ens volem desfer d'ell, però sempre, prèvia a voler-nos desfer d'aquesta roba, el que hauríem d'intentar és, doncs, si té un forat, cosir-la, no? Reparar, directament comprar menys, etc.
Clar. Al final, doncs, aquesta roba que està més feta malbé, intentar arreglar-la perquè així pugui ser de profit, no? Encara que sí que és cert que la majoria de la gent ens pensem a vegades que perquè una roba estigui en mal estat no es pot aprofitar, però realment sí que pot tenir més usos, no?
Sí, efectivament. O sigui, hi ha el tema de si potser això, una peça de roba té forats, el que sigui, es pot, bueno, la podem cosir a casa, la podem portar a algun lloc especialitzat a reparar, no? I per tant, doncs, podem seguir utilitzant aquesta peça, però això, en el cas que la peça, pel que sigui, la veiem molt vella, que pensem com, no, és que això ningú més s'ho posarà, està molt vell, està molt desgastat, etc. Pot ser que la peça no es reutilitzi, però es podria reciclar. És a dir, quan llancem la peça en els contenidors especialitzats, hi ha unes persones que treballen com a gestores de residus que classificaran aquesta peça de, vale, no es pot vendre de segona mà, però sí que es pot reciclar. I això què vol dir? Doncs que aquesta samarreta que nosaltres percebíem com que estava molt vella, segurament es triturarà i amb el mateix material es podrà fer fil nou per fer una samarreta nova. Per tant, efectivament, es podrà seguir aprofitant la matèria prima d'aquesta primera samarreta que nosaltres teníem.
Clar. I com és l'impacte ambiental d'aquests residus?
Doncs a l'estudi, això d'una manera més tècnica, calculem doncs, el que venen a ser les emissions de diòxid de carboni fruit de la gestió del tèxtil, diguem-ne, de manera separada o si el gestionem de manera no separada, és a dir, si el llancem al contenidor gris. I efectivament els resultats demostren que la recollida separada és l'opció que genera menys emissions de diòxid de carboni, no? Per tant, és l'opció ambientalment més sostenible o que genera menys impactes ambientals. També dintre d'aquesta opció, tot i que sigui la millor, encara hi ha com molt de potencial de poder-la arribar a fer més sostenible, no? El que explicàvem abans de totes les exportacions de tèxtil per reutilitzar o reciclar que tenen lloc, doncs aquestes exportacions també generen un impacte ambiental que es podria evitar si hi hagués demanda de tèxtil per reutilitzar i per reciclar localment i, per tant, doncs, no haguéssim d'exportar, no haguéssim d'esperar que altres països gestionin un residu que és nostre, no? I a més, sovint aquestes exportacions comporten, bueno, una part del tèxtil sí que es reutilitzarà o es reciclarà, però no existeix ben bé la traçabilitat del que acaba passant a altres països i la veritat és que no tot es reutilitza i es recicla, no? I, de fet, tenim exemples com un abocador il·legal que existeix en el desert d'Atacama, Xile, o un altre que està a la ciutat d'Acre, a Ghana, que això són abocadors gegantins de tèxtil que no s'ha pogut vendre i que està allà perquè no se sap què fer-ne. I la major part d'aquest tèxtil doncs, prové de llocs com Catalunya, no?
Mm-hmm. Sí, sí, a tots segur que ens ve la imatge aquella de peces i peces de roba acumulades que sembla una infinitat i que mai acaben, no? Quin és el tipus de peça de roba que acaba més en aquests llocs? Que són, per exemple, pantalons, samarretes... Se sap això?
És molt complicat de dir-te perquè, la veritat, com en aquests llocs no hi ha un ordre en el que no s'han fet estudis de classificar què hi ha, no? Hi ha de tot. El que et diria és que, generalment, és roba... Això, de més baixa qualitat, que per la raó que sigui, doncs no s'ha arribat a poder vendre i llavors hi ha quedat com en estoc i ha acabat llançada en aquests llocs. Però la veritat és que no et sabria dir quina tipologia entre pantalons o samarretes que hi ha més, no?
I la solució seria, per exemple, comprar menys roba i reciclar-la més?
Clar, o sigui, nosaltres en aquest estudi ens hem centrat molt en el que és el residu tèxtil, no? Bueno, de fet, l'objecte de l'estudi és ja el residu, una vegada l'hem generat, però, òbviament, si podem analitzar quines són les millors pràctiques a l'hora de gestionar-lo, però la millor pràctica de totes passa a l'inici de la cadena de valor, que és no generem aquest residu si no comprem o no produïm tant de tèxtil. Per tant, efectivament, la solució passa per reduir la producció i el consum massius de roba, no? Que bé, això necessita potser tot un canvi de paradigma o sistema econòmic, fins i tot, però passa per aquesta reducció, després també pel fet de vale, jo redueixo la meva compra de tèxtil, però necessito comprar no sé què, perquè ho necessito, doncs, aleshores, intentar comprar sempre de segona mà, però que això no impliqui comprar més. Simplement, si és de necessitat, doncs, prioritzar la compra de segona mà i també prioritzar la durabilitat de la roba que tenim en el nostre armari, no? Mm-hmm. Fer-la durar tant com puguem, no comprar-la només per fer-la servir un any i ja voler-nos desfer d'ella, que això també passa per comprar de qualitat o perquè exacte, les empreses produeixin de qualitat, no? Però jo crec que això seria com les tres coses principals. Després, també, si pots comprar o si es pot produir tèxtil amb material reciclat, doncs, bueno, és necessari, no? Hi ha moltíssimes coses, però tot passa per produir i consumir molt menys.
Mm-hmm, així és. Tot això s'ha produït des de fa molts anys enrere cap aquí o ha estat recentment?
Efectivament, sí que...
Estem cada cop potser en una societat més consumidora, no ho podem dir.
Clar, o sigui, és algo que sí que s'ha anat com produint i acumulant des de fa moltíssims anys, no? Perquè al final tot el tèxtil que ja es produïa fa molts anys, doncs també el tenim acumulat com a residu, no? No se n'ha sabut què fer, però sí que és cert que el problema s'ha fet latent fruit de l'aparició del fast fashion i aquestes dinàmiques superconsumistes fruit del sistema capitalista, no? Per tant, a dia d'avui això es nota molt més i, de fet, encara s'espera que seguirà augmentant el consum. Per tant, sí que és un problema que s'ha fet latent com en els últims anys.
Mm-hmm. Doncs, Gemma Morell, investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia del sector i de residus tèxtils. I sobretot pensar més en què és el que ens comprem, si és de qualitat o no, i que després doncs, no vagi a parar a aquests llocs i acabem contaminant com contamina tots aquests residus en aquests contenidors i en aquests abocadors incineradores que acaben totes acumulades i al final doncs, és un problema. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I d'aquí no res, continuem per parlar dels vapejadors i de la perillositat del seu elevat consum entre els més joves.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
La historia está a punto de escribirse y tú puedes ser parte de ella.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo.
COPE se vuelca con la final de la Champions. El Real Madrid a por la 15ª. Este sábado desde las 3 de la tarde, edición especial de Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama en Wembley.
¡Esto es fútbol puro!
Vive cada gol, cada jugada y cada momento de una final histórica en Tiempo de Juego. El número uno del deporte.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Preocupació per les noves formes de consum entre els més joves entorn al tabac és cada cop més real. Cada cop són més els que utilitzen cigarretes electròniques. El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, CODITA, alerta que els riscos que els infants consumeixin cigarretes electròniques. Molts d'aquests aparells, coneguts com a vapejadors, contenen nicotina, una substància altament additiva i nociva, com ja sabem, i que afecta el desenvolupament i el creixement del cervell, que es forma fins als 25 anys. Sobre el tema en volem parlar amb l'infermer del Col·legi d'Infermeres de Tarragona i també referent en matèria de tabaquisme, l'Antonio José. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, vosotros desde el colegio alertáis de este peligro para la salud, ¿no?, que son los vapeadores, ¿verdad?
Sí, de hecho, alertamos del consumo de los cigarrillos electrónicos, sobre todo en jóvenes y adolescentes, debido al gran auge, ¿no?, de inicio en estas edades, en estos dispositivos. También tiene el riesgo, ¿no?, de una vez que se han iniciado, de estos jóvenes y adolescentes, ¿no?, de que luego a largo plazo, ¿no?, se introduzcan en el tabaco convencional, o sea que casi siempre tiene muchas posibilidades, ¿no?, de acabando fumando, ¿no?, lo que es el cigarrillo convencional.
Claro, este uso de los cigarrillos electrónicos incrementa entonces, ¿no?, las posibilidades de poder en un futuro próximo, digamos, pasarse, ¿no?, a los cigarrillos más convencionales y ser fumador, ¿no?
Claro, el riesgo, ¿no?, o la esencia, diríamos, en este caso de por parte de los profesionales o enfermeros en general, ¿no?, sería en la prevención. Si prevenimos el inicio, pues ya estamos haciendo una gran labor, ¿no? Y el riesgo del inicio de estos jóvenes es acabar a largo plazo, ¿no?, que hablaremos un poco más adelante del tema de la adicción, ¿no?, que acabarían fumando a largo plazo, ¿no?, lo que hemos comentado antes, el cigarrillo
Exacto.
convencional.
Exacto. ¿Y cómo es que está aumentando tanto entre niños y adolescentes y jóvenes?
Pues las campañas publicitarias tienen mucho que ver. Nos vendieron, ¿no?, diríamos, el cigarrillo electrónico como una forma de alternativa para dejar de fumar, pero no deja de ser, ¿no?, diríamos, una oveja con piel de lobo, ¿no? Uh-huh. O sea, debido a que a las sustancias que contienen, ¿no?, estos cigarrillos electrónicos, que no deja de ser el componente principal la nicotina, que es el componente causante, ¿no?, de la adicción. Nos están vendiendo ayudar a dejarnos de fumar con nicotina a dosis que realmente a veces no están bien especificadas dentro del propio cigarrillo electrónico o carga, ¿no? ¿Qué significa? Que las personas tienen un alto riesgo de acabar llegando a ser dependientes o sea, tener dependencia, ¿no?, de lo que es a este tipo de cigarrillo. De hecho, uh-huh, nos hemos encontrado los profesionales, personas que dejan el cigarrillo convencional y luego acaban enganchándose a la nicotina de estos dispositivos y es imposible de dejarlo. Y lo que comentábamos del tema de publicidad para captar a jóvenes, ¿qué nos hacen para captar a los jóvenes? Los hacen atractivos, ¿no? Los ponen de colores, le ponen sabores de fresa, coco, para que lo que interesa es que los jóvenes se inicien. Una vez que ya se hacen adictos, ¿no?, a la nicotina, pues ya siguen su consumo y es lo que a ellos les interesa, ¿no?, el vender. Componente económico que siempre está detrás de casi todo.
Estamos entonces en una alerta sanitaria, ¿no?, podríamos decir, porque estos días, de hecho, hablábamos también, ¿no?, y nos hacíamos eco de este vídeo viral, ¿no?, de una niña que hacía la comunión y que le regalaban un cigarrillo electrónico, un vapeador de estos, como regalo de comunión, con tan solo 9 años. ¿Hasta qué punto estamos llegando?
Esto no deja de ser una gran aberración. Primero, una negligencia total por parte de los padres o la persona que haya decidido regalar esto. Seguramente detrás de esta persona hay una persona gran fumadora, o sea, que tiene normalizado el hecho de fumar. No sabe el daño que le está haciendo a esta personita de 9 años. Inconscientemente le está ayudando a que se inicie en el consumo de tabaco o en otra de sus formas, ¿no?, como es el cigarrillo electrónico, que es una alternativa, pero no deja de producir la adicción, como anteriormente hemos comentado. O sea que esto lo denunciamos totalmente desde CODITA, bueno, todo el colectivo de enfermería, que esto no debería, bueno, primero de permitirse. Y Por otro lado, más bien, siempre los padres deberíamos de tener, yo como padre, ¿no?, lo que es un rol ejemplar. En este caso, no fumando, previniendo a mis hijos de que no fumen y no haciendo este tipo de actividades negligentes.
¿Y cómo es posible que se permita, por ejemplo, poner sabores así atractivos de diferentes colores, ¿no?, para fomentar este uso entre los jóvenes? ¿Cómo es que el sector está permitiendo pues que se haga este tipo de publicidad?
Sí, de cierta manera es, si os acordáis, en su inicio, el gran auge que hubo de los cigarrillos electrónicos, que se vendían, bueno, en cada esquina había, ¿no?, lo que era una tienda de cigarrillos electrónicos. La administración se puso un poco dura por temas legales. De cierta manera, lo que han hecho ha sido como evadir un poco la ley para poderse permitir, no como cigarrillo, bueno, que hacen mal, ¿no?, a las personas, porque el cigarrillo convencional también hace mal, ¿no?, en el organismo. Y de hecho, lo que te digo es que detrás siempre hay un componente económico. Lo que estamos luchando desde todas las personas que estamos, ¿no?, diríamos, en la prevención del tabaquismo, en que entre comillas desaparezca, ¿no?, este tipo de dispositivos, pero hasta ahora siguen en el mercado, o sea, se van reinventando.
Exacto. Y podríamos decir que afectan de misma manera, del mismo modo que los cigarros más convencionales, ¿no? ¿Tienen los mismos efectos y perjudican igual?
Prácticamente tienen los mismos efectos. El hecho de ponerlos o venderlos de manera, o tú aparentemente por fuera sean atractivos, ya lo que hemos dicho, ¿no?, por colores o sabores, no son inocuos, ¿no?, para la salud. Contienen lo que he comentado anteriormente. El componente principal es la nicotina, que es el causante, ¿no?, de la adicción, para que la gente siga consumiéndolo, aunque te pongan a veces que no tienen, pero se ha demostrado evidencia de que sí que tiene. Y luego contienen otras sustancias adictivas, ¿no?, y metales pesados, ¿no?, que son los que ocasionan todo lo que son las enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas y los respectivos tipos de cáncer. O sea, incluso el vapor que se desprende afecta a las personas que están alrededor, o sea, que serían los fumadores pasivos.
Estamos hablando de que entonces da lo mismo fumar uno que otro, ¿no? Porque al final es lo mismo, solo que el envoltorio, ¿no?, podríamos decir, ¿no?, a la vista de la gente, pues es lo único que cambia y lo único que los diferencia.
Sí, de todas maneras no deja de ser una moda. O sea, ahora se ha puesto de moda en jóvenes, pero realmente ellos no saben el daño que se están ocasionando, ¿no? De hecho, una de las cosas que en jóvenes, bueno, y mayores, o cualquier persona que se inicie en el consumo del tabaco, es el hecho de no tener un efecto inmediato, o sea, mejor dicho, la no conciencia del riesgo. Es cierto que tú fumas un cigarro o te fumas, vapeas un cartuchito, bueno, con un cigarrillo electrónico, y realmente al momento o a corto plazo no te pasa nada. Estamos de acuerdo, pero a largo plazo se pueden adquirir cualquier enfermedad relacionada con el consumo de tabaco convencional igualmente. De hecho, otro peligro que se alerta son las cantidades, o sea, no dejan claro. Tú cuando consumes un cigarrillo electrónico va por unos cartuchitos, bueno, si quieres, supongo que la gente, la mayoría, sabe lo que es, ¿no?, un cigarrillo electrónico o las partes que tiene, si no, ahora lo comento. Lleva un dispositivo que va con un líquido que exactamente cuando tú inhalas no se calibra la cantidad exacta de nicotina que te pone en el organismo y de sustancias. O sea, el cigarrillo electrónico, lo digo así rápido, ¿no?, es un dispositivo, ¿no?, que está formado, tiene una batería, luego hay una fuente de calor que es el que calienta el líquido para lo convierte en el aerosol, ¿no?, de partículas diminutas, que es lo que el vapor este que sale y que se inhala, ¿no?, que es el causante, ¿no?, de todas las enfermedades estas. Y el cartuchito contiene ese líquido, ¿no?, que es el que lleva la nicotina y las sustancias estas de metales pesados y otras sustancias adictivas, y luego tiene una boquilla. Pues esto sería lo que es un dispositivo electrónico, ¿no?, que le llaman de diferentes nombres, vapeadores, porque vapean como como humo, ¿no? Que le llaman, que es como si fuese vapor, pero no es vapor, es un aerosol, ¿sabes?
Claro.
De partículas contaminantes para Exacto. el organismo.
Exacto. Y podríamos decir que la mayoría de personas que fuman también consumen este tipo de cigarros, ¿o normalmente no?
Normalmente sí hay un consumo dual, esto tiene un nombre, que es este consumo dual, que son personas que consumen cigarrillo electrónico en determinadas situaciones y convencionales en otras. O sea, a lo mejor lo que te comentaba de si se reúnen con los amigos y varios consumen el cigarrillo electrónico, pues a lo mejor él tiene esa forma de consumo en ese momento, no con estas personas. Y a lo mejor cuando está solo, pues utiliza el convencional. El índice no es muy alto de las personas que fuman dualmente, ¿eh? Porque piensa también que estas personas se están metiendo una cantidad de nicotina que ni ellos lo saben en el cuerpo, ¿sabes? Que es la causante, ¿no?, diríamos, de la adicción. Y otro dato importante, ¿no?, hablando de la nicotina, que es que hay evidencia, ¿no?, que produce daño, ¿no?, en el desarrollo del cerebro en los adolescentes y no son conscientes. De hecho, aún a día de hoy no hay estudios ni evidencia de los efectos negativos del cigarrillo electrónico en el organismo real. Sí que ya hace tiempo, pero claro, para ver los efectos a largo plazo aún no ha pasado ese tiempo. O sea, estamos metiéndonos en el cuerpo una sustancia que no sabemos el día de mañana qué efectos negativos a largo plazo va a tener nuestro organismo.
Exacto, exacto. De hecho, hablábamos, ¿no?, de este estudio, ¿no?, de este descubrimiento que habéis hecho de que afectan estos vapeadores en el desarrollo y el crecimiento del cerebro, que se forma, dicen, hasta los 25 años. ¿En qué medida podría afectar esto a nuestro cerebro, al cerebro de los jóvenes?
Bueno, los expertos hablan, o sea, no especifican exactamente, ¿no?, los daños debido a la complejidad del cerebro, pero sí que se han estado viendo, ¿no?, en el comportamiento, sobre todo, a lo mejor se aceleran enfermedades mentales. No queda bien definido, pero sí se está viendo que está habiendo un cambio en el cerebro, ¿no?, de afección, porque han coincidido que estos jóvenes han consumido mucho cigarrillo electrónico. Está todo como en estudio, no está, ¿sabes?
Claro, claro.
Pero se ve, hay evidencia de que sí que se afecta.
Y el cerebro, de hecho, no se forma hasta los 25 años. ¿Esto es verdad? ¿Cómo es esto?
A ver, yo como enfermero, no soy neurólogo, no tenemos, o sea, no te puedo decir muchos datos científicos, ¿no?, de lo que es la formación del cerebro, lo que sí es un órgano, muy complejo. Está formado, bueno, por neuronas, hay unas conexiones entre ellas y los expertos han dado este dato. O sea, yo como enfermero no te puedo dar
imagino
de las consecuencias, pero sí que han dicho que afecta.
Claro, supongo que será por un...
Digo, está todo en claro, es lo que te he comentado antes. Los efectos nocivos son a largo plazo y están saliendo poco a poco.
Claro, exacto. Lo vais viendo a medida que avanzáis en este estudio. Además, imagino que lo del cerebro pues debe ser una cuestión de madurez, ¿no?, también a nivel neuronal. Y pues estos vapeadores deben afectar en cierta medida sobre esta madurez del cerebro, ¿no?, digamos. Pero bueno, esto cuando el estudio ya finalice, ya tengáis los resultados, pues ya nos lo podréis explicar mejor. De momento, sí. lo que sabemos es que esta moda, ¿no?, que comentas, está afectando seriamente a todos estos adolescentes y jóvenes que se sienten pues atraídos, ¿no?, por estos cigarrillos electrónicos, pensando que no deben ser perjudiciales como lo son los convencionales, los tradicionales, pero que en cambio pues sí que afectan de la misma manera, ¿no?
Sí, de lo que he comentado anteriormente, alertamos desde Codita que no son inocuos y que dañan en la salud de las personas. O sea, esto es, vamos, o sea, que son que está aprobado, ¿vale? Uh-huh. Quería comentar también, a modo estadístico, dos estadísticas que se han hecho recientemente, que nos hablan, ¿no?, a nivel de Cataluña, una que el 77%, ¿no?, de mayores de 15 años que consumen cigarrillos electrónicos. Estamos hablando de cifras ya en auge, lo que habíamos dicho anteriormente, que van subiendo. Estas cifras en el campo de Tarragona rondan el 62%, ¿no? Y un poco son inferiores lo que son las Terras del Ebre. Y también decir, ¿no?, que a nivel, otra estadística, ¿no?, a nivel de estado español, ¿no?, los jóvenes entre 14 y 18 años que consumen tabaco, ¿no?, el 14% también utilizan el cigarrillo electrónico. Uh-huh. O sea, no deja de decirnos estas cifras que es un consumo al auge, que es otra forma de consumo, que su consumo no es inocuo para nuestro organismo, y la mejor manera, ¿no?, de evitar siempre consecuencias a largo plazo sería la de evitar el consumo, el inicio del consumo, mejor dicho.
Exacto, para no volverse, ¿no?, adicto a este tipo de cigarrillos. Claro, antes comentábamos que se trata de una moda, ¿no?, y ahora pues hablamos de este auge. ¿Tiene fecha de caducidad esta moda o, desgraciadamente, la veremos introducida en el día a día?
Yo, como persona que me dedico a la terapia, ¿no?, individual y grupal para ayudar a dejar de fumar, creo, a modo personal, que estas personas que venden este tipo de dispositivos se están reinventando. Están un paso por delante de nosotros, o sea, estamos volviendo a tener estadísticas de fumadores. Habíamos hecho, bueno, siempre se ha hecho un trabajo de prevención, ¿no?, que íbamos disminuyendo el consumo, y con este auge hemos vuelto a niveles de prepandemia, o sea, que están haciendo ellos sus deberes y están consiguiendo que la gente se inicie en el tabaco.
Uh-huh. Claro, antes a lo mejor, ¿no?, hablando con más gente, ¿no?, en el día a día que comentas pues el hecho de fumar, claro, mucha gente a lo mejor se piensa que no se fuma tanto como antes, ¿no?, por el hecho de que en muchos sitios pues ya no está permitido, ¿no? Antes, años atrás, se fumaba en los colegios, ¿no?, se fumaba también en otros recintos, y ahora, de hecho, está prohibido en muchos lugares. Y claro, esto parece ser que ha reducido pues las cifras de gente fumadora. Pero, claro, últimamente vemos que las cifras aumentan y que no es el caso, ¿no? Esta confusión, a lo mejor, de en cuestión de tiempo, a lo mejor no está dejando demostrado que haya sido así, ¿no?
Sí, las estadísticas son las que mandan. Sí que es cierto que a nivel estatal se están, bueno, la ley va prohibiendo nuevos espacios y lugares, pero yo considero que esto no deja de ser un parche. O sea, si realmente fumar es malo, que es evidente, que fumar mata, más evidente todavía, y aparte te lo ponen en las cajetillas de tabaco, ¿por qué se permite? O sea, no pongamos parche, ¿no? No, aquí no se puede fumar, aquí tampoco. Se te debería de prohibir totalmente. Si realmente es que fumar en las personas, o sea, mueren 8 millones de personas al año relacionadas con enfermedades relacionadas con el tabaco. Estas personas, vamos a, siempre a nivel económico, primero están las personas, ¿no? Pero cuesta un dinero, ¿no?, a la sanidad. ¿Por qué el Estado permite que se fume y luego se gasta un dinero en intentar curarlo? ¿No sería mejor erradicarlo y prohibirlo totalmente?
Sería mejor para todos.
Sí, porque si lo miras así, o sea, permite, por, supongo que será que siempre hay un componente económico detrás, ¿no?, de aranceles o del Estado, ¿no?, permite fumar y la gente ocasiona enfermedades y luego se gasta un dinero en intentar curarlos. No lo permitas ya y evitarás esas enfermedades. De hecho, el fumar, diríamos, es la primera causa de muerte prevenible del mundo. Esto sí que es que, ¿qué significa? Es tan fácil como que si no fumas, no te vas a morir por una enfermedad relacionada con el consumo del tabaco.
Exacto. ¿Sabes?
O sea, pues prohíbelo de entrada. Bueno, esto es una percepción personal ya.
Uh-huh.
Y supongo que la mayoría del colectivo enfermería también estaría de acuerdo.
Pues esperemos que se tomen medidas y que esta moda, además de los cigarrillos electrónicos, pues llegue a su fin, ¿no? Tanto para la salud de los jóvenes como de estos adolescentes que se ven dentro de este mundo de la nicotina y del tabaco. Muchísimas gracias, Antonio José, enfermero de CODITA, de este Colegio de Enfermeras de Tarragona y de Enfermeros, y también referente, ¿no?, en la materia del tabaquismo. Lo ha contado muy bien usted. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Quería, antes de acabar, mencionar que justamente estamos esta semana, en la Semana Sin Humo, que es del 25 al 31, decir para los oyentes que el 31 de mayo de cada año la OMS pone como el Día Internacional Sin Tabaco. Es una semana en la que todo el colectivo nos volcamos en prevención. De hecho, siempre estamos haciendo prevención todo el año, pero esta semana nos hacemos un poco más visibles en los CAPs. Si la gente va a sus CAPs, verán que se hacen paraditas también en zonas de los pueblos o ciudades, informativas sobre tabaquismo, en este caso prevención. Estamos en plena semana sin humo, que llamamos. Y luego un consejo, ¿no?, a todos los jóvenes, sobre todo que intenten sustituir, ¿no?, lo que es el tabaco por hábitos saludables, que uh-huh. tienen más ventajas.
Exacto.
El hecho de fumar, todos son desventajas a largo y corto plazo. Y sin embargo, el no fumar o hacer algún hábito saludable o ejercicio tiene grandes ventajas a nivel psicológico y físico.
Exacto. Toda la razón. Importantísimo esto que comentas, Antonio José. Gracias. Vale, pues, muchísimas gracias.
Gracias a ti por invitarme al programa.
Gracias. I ara parlem del Port de Barcelona, que ha organitzat les seves primeres jornades de portes obertes coincidint amb el Dia Marítim Europeu. Un esdeveniment que ofereix a la ciutadania l'oportunitat de conèixer de primera mà el funcionament i la importància de la infraestructura catalana, així com també la seva història i els projectes de futur, a través de visites per terra i mar i també diverses activitats lúdiques i divulgatives. Els visitants podran conèixer a fons el Port de Barcelona. I per conèixer-lo bé, tenim amb nosaltres avui, perquè ens expliqui totes aquestes activitats, el seu president, el president del Port, el Lluís Salvador. Lluís, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquestes primeres jornades de portes obertes al Port de Barcelona, que a més coincideixen també amb el Dia Marítim Europeu.
Doncs sí, és la primera vegada que portem a terme una iniciativa d'aquestes característiques. La veritat és que els ports del nord d'Europa és un hàbit que es ve portant a terme des de fa molt de temps, però aquí al Port de Barcelona no ho havíem fet. Sí que havíem fet iniciatives com el tema del Nadal al Port, que vam començar fa 4 o 5 anys d'una forma modesta i que a poc ha anat transformant-se en un gran espai organitzat pel Port de Barcelona, on la ciutadania, especialment de Barcelona, però també de totes les ciutats del voltant, han anat utilitzant el port com un espai on visitar. I aquestes jornades volem continuar amb aquesta voluntat i amb aquesta vocació, que el port sigui més conegut, més accessible, i especialment que hi ha una part molt, molt important del port que habitualment està tancada per motius de seguretat, i que aquests 3 dies, el 24, 25 i 26 de maig, obrirem per a que la gent pugui arribar-hi a llocs on habitualment no hi poden arribar.
Mm-hmm. Un dels objectius és continuar apropant el port als ciutadans, oi?
Sí. Els ports històricament han estat espais tancats per diversos motius. Poc a poc ens anem obrint. I és cert que una part del port, que és el Port Vell, que és molt coneguda, molt visitable per part de la ciutadania, però tota la resta, els 10 quilòmetres que hi ha des del World Trade Center fins al riu Llobregat, són 10 quilòmetres lineals, més de 1.000 hectàrees, que estan tancades, que només són accessibles per a les 40.000 persones que hi treballem dins cada dia, però que per a la resta doncs, no és possible. I aquí el que hem organitzat doncs, són visites marítimes, per a, on explicarem el que és el dia a dia del port, visites amb autobusos des de diversos punts de partida, des del Prat de Llobregat, des del barri de la Marina, des de l'espai més central aquí al Port Vell, i poder explicar quina és la funció del port a la ciutadania, com arriben els productes que es troben a als mercats importats d'arreu del món, o com el nostre teixit industrial pot exportar a través del port de Barcelona a 200 ports d'arreu del món. I també, per altre costat, doncs, explicar els nostres projectes en l'àmbit de la descarbonització, tot el que és la inversió que estem portant a terme i que aconseguirem doncs, que en breu, en 2-3 anys, les emissions de les embarcacions dins del port es tendiran a zero perquè estem electrificant els molls i d'aquesta manera doncs, volem també que el port no només sigui un port més obert a la gent, sinó que també sigui un port més sostenible i un port que d'alguna manera acabi generant més impactes positius i reduir aquests impactes negatius que històricament ha generat.
Clar, en aquestes jornades de portes obertes hi haurà moltíssimes activitats, moltíssimes experiències, no? Fins i tot podem dir. Es parlarà de la història del port, també hi haurà activitats lúdiques pels visitants. Explica'ns una miqueta què és això que la gent podrà veure si ve a aquestes portes obertes.
Doncs, com comentava, tenim diverses maneres o diverses ofertes per en aquest cap de setmana. La part marítima, la part dels autobusos, que més o menys el que explicarem serà el present i el futur del port. I després, al port Vell, tenim activitats per com a àgora, explicant el que es fa al port, també un petit mercat i un petit espai d'exhibició més lúdica per a passar el cap de setmana en família. I també dins de l'àmbit del Port Vell, que en definitiva el Port Vell és el lloc on va néixer històricament el port de Barcelona, unes visites guiades. Ne tenim de teatralitzades, però ja no les anuncio perquè ja les tenim esgotades. De fet, les 16.000 places, que hem posat en oferta per a poder visitar el port, ja hi ha algunes activitats que ja estan esgotades. La veritat és que la resposta ha estat molt ràpida i molt satisfactòria per part de la ciutadania. Visites teatralitzades, que dic que estan plenes, però també visites del Port Vell explicant la història del Port Vell, que en definitiva també és la història de la ciutat, com va començar el port de Barcelona i com va començar a transformar Barcelona en una ciutat comercial i posteriorment en una ciutat amb la revolució industrial, on, òbviament, el port entrava en aquelles matèries primeres que la indústria que estava apareixent al segle XIX al país necessitava. És un país sense matèries primeres i, per tant, el port va tenir un rol determinant en aquella fase històrica. En definitiva, és una mica explicar la història del port, que també és explicar la història del nostre desenvolupament econòmic com a ciutat i en general el nostre interland. Per tant, una mica explicar present, explicar futur, oci, una mica d'activitat adreçada a les famílies a través d'aquest mercat i d'aquests espais d'agora, i aquestes visites més de caràcter històric, que d'alguna manera també aquesta mirada cap al passat ens ajuda a explicar d'on venim, el per què, i perquè un port és absolutament determinant per al futur de l'economia d'una ciutat i d'un país.
A més, tot això també amb el lema endinsa't al port, o sigui, al final el propi nom és el que indica, no, tot això, endinsar-te, en aquest cas, doncs, a la seva història, a tot el que hi ha i a tot el que podreu explicar durant aquests dies per tothom qui vingui. També hi haurà un mercat mariner amb productes de proximitat i molt més. Heu fet, per exemple, també un sorteig a Instagram, oi?
Sí, dins el que és l'àmbit del Port Vell també hi ha activitats per generar una certa dinàmica a les xarxes socials, poder fer uns fotocalls, on poder fer fotografies, on poder participar a través d'Instagram d'aquest petit concurs. En definitiva, el que volem és socialitzar a la gent en relació al port de Barcelona, una infraestructura econòmica que habitualment li costa, com li passen a la majoria d'infraestructures econòmiques, tenim aquesta relació més de tu a tu amb els ciutadans i amb la ciutadania. També és un espai, aquest cap de setmana, de portes obertes, on intensifiquem les relacions amb el nostre entorn més directe, amb els barris, amb les associacions de veïns de la Barceloneta, del Gòtic, dels barris de la Marina, del barri del Poble Sec, d'alguna manera. És una relació que tenim habitualment bastant fluida, però en aquesta jornada de portes obertes també volem que s'impliquen les associacions de veïns, les associacions de comerciants del nostre entorn, i també molts dels actius més rellevants de caràcter cultural o d'oci que tenim ubicats dins del port també aprofiten i se sumen en aquestes jornades de portes obertes per a també fer portes obertes o per a fer descomptes importants en les seves ofertes. No donaré cap exemple, perquè segurament n'hi diria un i me'n deixaria moltíssims, però hi ha moltes dels espais museogràfics que tenim dins o a l'entorn del Port Vell, i algunes ofertes de caràcter d'oci molt destacades que tenim a l'àmbit del Port Vell, que també s'hi han sumat en aquesta iniciativa i que d'alguna manera li donen més sentit a l'obertura no només del port com a autoritat portuària, sinó també dels nostres concessionaris o d'aquelles infraestructures que es troben a l'entorn del port.
Exacte. Doncs, Lluís Salvador, president del Port de Barcelona, en donem les gràcies per parlar amb nosaltres. Esperem que tothom s'endinsi aquests dies al port per conèixer tot això que teniu al seu abast. I res, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i que vagi molt bé aquests dies.
Moltes gràcies per la col·laboració en la difusió d'aquestes jornades, que són unes primeres jornades i que de cara a futur, doncs, evidentment, de cara als propers anys, a partir de l'experiència, anirem ajustant i afinant per a poder anar avançant en aquest repte, en aquest objectiu de que puguem tenir un port que la ciutadania l'entengui millor i que se'l senti més propi.
Gràcies, i tant que sí, gràcies. Dos milions de catalans són miops i d'aquests, mig milió tenen entre 17 i 27 anys. De fet, la miopia ja està considerada com una pandèmia global per l'Organització Mundial de la Salut, que calcula que el 2050 la meitat de la població serà miop. Per fer-ne consciència, el Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya posa en marxa la iniciativa Més Esport, Menys Miopia, i diuen que passar temps a l'aire lliure pot ajudar a reduir el risc de tenir miopia o estabilitzar fins i tot el seu procés. En parlem sobre tot plegat amb el president del col·legi, en Joaquim Grau. Joaquim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
És així, oi?
Sí, és així. La miopia és una cosa que anirà augmentant en aquests últims anys. Les dades que acabes de dir, pues, són totes certes. I això comportarà que hi hagi molts miops. En principi, ser miop no és cap cosa que tingui que tenir un problema més que no veure-hi bé, que es pot solucionar amb un sistema corrector, però sí que és veritat que quan la miopia és una miqueta més elevada, pues d'aquesta manera el que fa és que poden arribar a haver-hi riscos de caràcter patològic, amb el qual hi ha patologies associades als ulls més grans miops, i això sí que pot comportar un problema a llarg plaç. Aleshores, com que estem parlant des de cap al 2050, des del col·legi el que volem fer és conscienciar una miqueta a tota la població d'aquest risc d'augment i poder arribar a fer uns controls que aquestes miopies o no creixin o creixin menys del que seria amb normalitat.
I dieu que passar temps a l'aire lliure pot ajudar a reduir aquest risc.
Sí, sí, això segur, ja hi ha estudis que ho avalen, la llum solar té un efecte inhibidor i això fa que sigui molt, molt, molt bo estar a l'aire lliure. Uh-huh. També aquesta campanya està enfocada també en aquest temps perquè d'alguna manera la gent aquest temps ja comença a sortir a fer esport perquè ve bon temps i aleshores és, la conscienciació amb la miopia és molt millor i el que recomanem és que si estigui més estona o que se surti més. Sobretot, ja dic, els que tenen una miopia ja instaurada, aquí l'efecte serà més petit, però els que són joves, adolescents, nens que estan en edat de creixement, aquests són els que es beneficiarien més d'estar més estona a l'aire lliure.
Perquè quins factors provoquen la miopia? Suposo que hi ha un component genètic, però també hi ha hàbits que fem actualment, no?, que en el dia a dia, que afavoreixen la seva aparició i també l'evolució d'aquesta, oi?
Sí, sí, sí. La miopia és una cosa que és més cosa d'hàbit. Sí que hi ha un component genètic, però també és molt d'hàbit. Sempre estar mirant amb visió propera fa que els ulls tinguin que tancar-se més, o sigui, convergir més, que vol dir tancar-se més i enfocar més, i això pot arribar a haver-hi un desenfoc, i en un moment més que un desenfoc, un desajust, i en el moment que aixeca el cap és quan comença a veure borrós. Aleshores, estar moltes estones amb visió propera no va bé. De fet, des del col·legi tenim l'aplicació que és el 20-20-20, que és una aplicació que es pot descarregar, que t'ajuda a fer repòs de la visió.
Clar, l'ús de les pantalles, no?, també d'ordinadors, telèfons, i tenir un accés, no?, de visió propera també afavoreix, no?, aquesta aparició de la miopia. N'hi ha altres factors pels quals podem prevenir-la?
No, bàsicament és deixar d'estar tanta estona mirant amb visió propera i amb espais tancats. Uh-huh. Ja no és el mateix estar mitja hora llegint un llibre i el llegeixes en un espai tancat amb poca llum, que aquí sí que el sistema visual està patint més i hi ha més risc de que la miopia augmenti que estar en un espai obert, a l'aire lliure i amb llum solar. Aquí les condicions pel sistema ocular de l'ull són millors.
Clar, clar, clar. I quan ja la tenim, per exemple, una persona que ja tingui miopia, com poden evitar que vagi a més? També fent el mateix?
Bueno, normalment la miopia arriba un moment que s'atura, no a tothom se li atura amb la mateixa magnitud, però sí arriba un moment que s'atura. En aquell moment el que s'han de fer són controls periòdics, revisions visuals i oftalmològiques per veure que tot està correcte. Sí que és veritat que per això comencem a conscienciar ara, que és que els nens seran els més, diguem-ne, afortunats de si fan aquesta mica de consells, perquè si la previsió seria tenir una miopia mitja, doncs es quedaran amb una miopia petiteta. Ja dic, tenir una miopia petiteta significa no tenir risc de tenir un ull patològic.
Clar, els nens són els que encara estan a temps, però també són els que conviuen amb les pantalles des de més ben petits, no?, perquè han nascut amb elles i quan són nadons ja gairebé ja els hi posen la pantalla perquè es distreguin, no? També suposo que són els més afectats, en certa manera.
Sí, sí. De fet, un nen petit no tindria que estar gaire estona amb pantalles, però és evident que les tecnologies avui dia fan que tu vagis a l'escola i utilitzis aquest tipus d'instruments per poder fer classe, des de tauletes fins a monitors d'ordenador. Llavors, això és inevitable. S'ha de fer, el que s'ha de fer és amb cura i amb molts controls. Els nens s'haurien de controlar molt sovint. Hi ha tractaments optomètrics amb lents de contacte o amb lents especials precisament per evitar el control de miopia, i aquests tipus de tractaments són eficaços en aquestes edats. Si una persona té la miopia instaurada, no, aquest tractament no li aniria bé, però amb els nens evitar que els hi pugi la miopia seria l'ideal.
I una persona que, per exemple, no, jo mateixa, no, que treballem davant de l'ordinador, no, que constantment en el dia a dia estem utilitzant pantalles, com podríem també evitar això? De tant en tant sortir i veure la llum del dia? O com ho podríem fer, això? Si no podem deixar les pantalles com a tal.
Bueno, les pantalles s'haurien de deixar una estoneta, segur. Sí que està a l'aire lliure, o si deixar-la reposar un momentet i estar en contacte, com a mínim, amb visió llunyana. Uh-huh. O sigui, l'ideal seria que durant una estoneta que estiguessin treballant amb visió propera, poguessin aixecar el cap, mirar amb visió de lluny i mirar més enllà de 6 metres. Aleshores, això ja dona un descans visual. També hi ha altres coses associades, que no solament és la miopia, amb el tema de les pantalles, perquè el tema de les pantalles també creen el que se'n diu el síndrome visual informàtic, que és que tu, quan estàs mirant de la vora, com que la freqüència estàs en tensió, la freqüència de parpelleig disminueix molt. Quan disminueix molt, l'ull també agafa una miqueta de sequedat articular.
Exacte.
I llavors, això també influeix en que no.
Influeix. Exacte, és qüestió de tenir un equilibri, no? Compaginar una cosa amb l'altra. Amb aquesta iniciativa el que voleu fer és això, no? Conscienciar la població de que s'han de prendre aquestes mesures, no? I aquest és l'objectiu principal, imagino.
Sí, sí, aquest és l'objectiu principal. De fet, ja dic que pensem que és molt important per l'edat dels nens i crec que és bo que tots prenem consciència de la situació on estem.
Doncs Joaquim Grau, president del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres i conscienciar-nos sobre aquest tema. Esperem que hi hagi menys miops a Catalunya d'aquí uns anys. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I d'aquí una estona tractem uns dels temes estrella de l'estiu, les plagues. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Hola, grupo. Al final el partido en mi casa, ¿no? Pues voy al súper del Corte Inglés que tengo la nevera vacía. ¿Qué preferís? ¿Mau 5 estrellas o Heineken? Que tienen un 3x2 hasta el día 2, ¿eh? Y ya si eso lo de picar lo ponéis vosotros.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Entienda Web y App.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar cada día. Enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Les plagues comencen a fer acte de presència amb la calor i avui en volem parlar aquí, al matí del cap de setmana. I atenció perquè augmenten per segon any consecutiu les actuacions de control de plagues d'arrossegadors, paneroles, xinxes i ocells, especialment a grans ciutats i a l'àrea metropolitana. Segons una enquesta, l'Associació de Professionals de Desinfecció i Control de Plagues de Catalunya, ADEPAP, les plagues cada cop són menys estacionals i més globals i l'increment d'enguany s'explicaria, entre altres coses, per la sequera persistent. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui bé, en volem parlar amb el vicepresident i portaveu de DEPAP, l'Andreu García. Andreu, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem de que un dels motius principals és la sequera persistent, però també n'hi ha d'altres, no?
Sí, exacte. De fet, en funció de cada tipus de plaga, estaríem parlant de que tenim diferents factors que estan influint en aquest augment del que parlem.
Uh-huh. Per exemple, quins serien?
Doncs, bé, òbviament el canvi climàtic que estem sofrint a nivell global, l'augment generalitzat de les temperatures, influeix en els cicles vitals d'aquests animals i els rosegadors, els insectes, els que anomenem plaga, i per tant els altera en molts casos incrementant la seva tasa reproductiva i fent que hi hagi més problemes.
Mm-hmm. Clar, s'han intensificat les actuacions de control de plagues, s'han portat a terme una altra vegada mètodes per tal d'evitar-les el més possible, no? El major... no sé, en major mesura, no? Per tal de que no les tinguem entre nosaltres tan aviat. Però clar, què és el que s'està fent exactament?
Clar, hi ha una cosa que cal deixar clara. Aquestes dades en les que treballem parteixen d'una enquesta que hem fet als nostres associats. Per tant, els nostres associats treballen a diferents indrets de Catalunya, a àmbits públics, a àmbits privats. Per tant, el fet de que s'hi ha augmentat pràcticament tots els tipus d'actuacions significa que bueno, hi ha més serveis, que hi ha més queixes, tant ciutadanes en l'àmbit privat com en l'àmbit públic, i per tant que estem veient que pot ser un indicador de que hi ha més problemàtica de plagues, però també és un indicador de que la ciutadania i els diferents estaments que reclamen aquests serveis també estan, entenem que estan més sensibilitzats i que reclamen més l'actuació professional del sector del control de plagues. Ara mateix el que estem mantenint un hivern, com tots sabem, un hivern molt, molt, molt tou, és un hivern que no està fent massa fred, i per tant dintre de poc entrem ja en primavera, haurem de començar a fer els tractaments pertinents de caràcter preventiu sobretot per a insectes, no? Per a paneroles en les xarxes de clavegram que té diferents municipis, de cara a previndre que a l'estiu la proliferació siga major.
Uh-huh. I quins són aquests controls, aquestes prevencions? Com ho feu?
Doncs, en l'àmbit públic estaríem parlant de tots els treballs que inclouen la xarxa de clavegram pública, val? Tot i que també caldria reforçar, i és un missatge cap a la ciutadania, tots aquells treballs que es fan en les xarxes de clavegram privades, perquè al final estem parlant de que la problemàtica que hi ha a la xarxa de clavegram, ja sigui de rosegadors o de paneroles, és una problemàtica público-privada, i com sabem, les plagues no entenen de límits público-privats. Aleshores, l'espai públic ha de reforçar les seues actuacions, però també ha de fer-ho la ciutadania a través dels espais privatius on l'administració pública no pot arribar. Uh-huh. Aleshores, aquestes actuacions es basen en realitzar tractaments a la xarxa clavegram, tractaments que tenen una certa residualitat, que això significa que perduren en el temps i fan que no sols acabes amb les poblacions de paneroles que hi ha en aquell espai en aquell moment, sinó que hi ha una duració en el temps, una perduració en el temps que fa que paneroles de dintre d'uns mesos també puguin ser afectades per aquest producte i no proliferin.
Clar, ara parlem, no, de les grans ciutats, no, que normalment són les més perjudicades en aquest aspecte, però realment a quines zones és més freqüent que ara que augmenten aquest control d'actuacions, no? I en consonància, doncs, comencen a aparèixer un altre cop totes aquestes paneroles, plagues i de més. Clar, quines són les zones més perjudicades en aquest aspecte? Barcelona, per exemple, les grans ciutats, també hi ha pobles on són comunes. Més o menys, a quins llocs les trobem?
A veure, hi ha molts factors que influeixen, com he dit abans, en la proliferació de les poblacions d'animals plaga, d'organismes nocius, que diríem. Hi ha una que aquests animals, en general, es fenomenen animals sinantròpics. Sinantropia vol dir que són animals que aprofiten el creixement poblacional humà i les estructures creades pels humans per a proliferar ells. Aleshores, En aquest sentit, és comprensible que aquells llocs que concentren més població humana van a tindre més problemes de plagues i línies generals. Per tant, les grans ciutats com Barcelona, com Madrid, com València, són ciutats que acostumen a tindre moltes més problemàtiques de control de plagues. Aquest és un dels aspectes més importants. De fet, hi ha estudis, hi ha bibliografia científica que recolza aquesta consideració de que la població humana, la densitat de població humana, va associada a una densitat de poblacions plagues. Aquest és un. També tenim un tema de temperatures i de caràcters mediambientals. La proximitat a la platja també tenim la sensació de que influeix. Aquelles poblacions costaneres acostumen a tindre més problemàtica. De fet, en alguns casos hi ha poblacions de l'interior de la península, per exemple, que no tenen certes problemàtiques o inclús no tenen certs insectes plaga que sí que estan a la costa, per exemple.
Mm-hmm. Clar. Clar, clar. I com a persones ja particulars, no? Independentment de fer-ho en general, no? A les ciutats, què és el que podem fer per evitar ser doncs, víctimes d'aquests rosegadors, d'aquestes paneroles, per exemple, a casa nostra, què és el que podem fer per tal d'evitar-les?
Clar, això és interessant perquè al final les plagues són éssers vius i necessiten el mateix que qualsevol ésser viu, que és un lloc on refugiar-se, aliment i aigua. Aleshores, el comportament cívic a l'espai públic i també a l'interior de les nostres cases és fonamental per evitar la proliferació. Una bona gestió dels residus i un bon ús de l'espai públic per a no deixar desperdicis ni restes de menjar, gestionar el residu adequadament, tirant-lo dins del contenidor i no deixar-lo fora, fent servir les papereres de l'espai públic. Això és molt important per a tindre l'espai públic net i, per tant, evitar que les plagues que surten del clavegram o de qualsevol altre lloc puguin aprofitar això com un recurs. I a l'interior de casa, si volem que no ens afecte i que no ens entrin plagues, hi ha dos aspectes que podem fer fonamentalment. Un aspecte més preventiu, que seria intentar fer que la nostra casa siga un espai mitjanament hermètic, és a dir, segellar aquells espais que veiem que hi ha si en alguna paret té algun espai que connecta amb l'interior del mur, o tenim o ficar rivets a sota de les portes per evitar que entri qualsevol insecte per sota la porta. Aquest tipus de mesures com de tancament, de fer tancaments en el nostre espai una mica més segur, són molt importants. Ficar sifons, és important ficar sifons a les aixetes als conductes de la nostra vivenda, perquè sifons tenen una bassa d'aigua que fa que impedeix que potser passi per allà un insecte. I això es veu molt clar quan, per exemple, quan una instal·lació es queda aturada molt temps i es seca, acostumen a sortir paneroles per allà. Aquesta seria la part més preventiva, evitar que entri. La part més correctiva és que quan ja tenim un problema en la nostra casa, en una comunitat propietària o així, prendre accions de forma individual, o sea, ja sigui com a propietari o com a comunitat de veïns, a l'espai privat, allà on l'administració pública no podrà arribar mai, perquè podem demanar-li a l'administració pública que faci tractaments al clavegram públic, però hi haurà un tram del clavegram que serà privat i ells no podran fer res. I aquí és on hem d'actuar els diferents ciutadans a títol privat, contractant empreses de professionals com les que formen part de la nostra associació per a que portin a terme actuacions. I amb una actuació integrada de l'espai públic a través de l'administració i de l'espai privat a través de les empreses que podem contractar com a ciutadans, segur que millorem la situació.
Uh-huh. A més, en el món dels mosquits, no? Si són també aquests els que venen ara per culpa de la sequera, d'aquest canvi climàtic, i els tenim per aquí, doncs també els mosquits poden provocar malalties, no? Ens poden perjudicar la salut també, i en aquest cas doncs, és important controlar-ho, vigilar-ho, ser conscients, no? I agafar precaucions. Clar, en el cas dels mosquits és molt més difícil, no? Perquè no els veiem tant, se'ns fa més difícil. I en aquest aspecte, com ho podríem fer? Què és el que podem fer per tal de saber quins són els més perillosos i en aquest cas, doncs, que no ens piquin?
Exacte. Bueno, els mosquits és un paradigma diferent, és un insecte complicat i, a més, com bé dius tu, d'un temps cap aquí, ja fa una dècada aproximadament que tenim aquí a Catalunya el mosquit tigre, que amb aquesta capacitat vectorial que es diu, que és la transmissió de malalties, com el dengue, el zika, el chikungunya, que són malalties importades, però que comencem a tindre alguns casos autòctons a Catalunya. Aleshores, el més important és evitar que proliferin els mosquits. La fase adulta, que són els mosquits que tots coneguem, és complicada de controlar, no és tan fàcil, perquè s'amaguen entre la vegetació, s'amaguen en espais per a descansar fins que surten a picar, però sí que és més senzill atacar la seva fase larvària, que és allà on proliferen, val? Que són sempre masses d'aigua. Ja siga un invernal, vale? Un invernal d'aquests que hi ha a la via pública, o una maceta dels que tenim al nostre jardí, al nostre balcó, o qualsevol espai que acumuli aigua, fins que sigui una fina làmina d'aigua, per a ells és suficient per a posar ous i proliferar. Per tant, és molt important que la ciutadania prengui consciència de als seus espais privats que són que estan oberts al carrer, com un balcó o un jardí, que intenti que no s'acumuli aigua que no sigui renovada cíclicament, perquè poden ser focus de mosquits. De fet, es calcula que un percentatge molt elevat dels focus de mosquit tigre, que és el mosquit que està transmitint aquestes malalties, es calcula que un percentatge molt important dels focus de mosquit tigre està en l'àmbit privat. Per tant, l'administració pública pot prendre mesures, però no pot fer-ho tot. Tenim que involucrar-se també els ciutadans en el nostre àmbit privat. I també és cert que en alguns municipis treballen en campanyes de conscienciació, mal, per a conscienciar els ciutadans mitjançant tríptics i altres tipus d'intervencions de com han d'actuar per a evitar que aquests focus de mosquits.
Clar, és complicat poder-ho controlar i no ser víctimes d'aquests mosquits, d'aquestes paneroles, xinxes, rosegadors, tota una varietat que cada cop tenim més aviat, no? Sí que és cert que es fan actuacions com les que esteu fent de control de plagues, però clar, és inevitable al cap i a la fi que amb aquest canvi climàtic i que amb aquesta sequera, entre altres coses, doncs s'apropi encara més la temporada. Tot i així, Andreu, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquestes senyals, no?, per poder detectar que els tenim aquí, i després també consells per tal de treure'ns-els de sobre i evitar-los. Així que esperem, doncs, no tenir-ne molts aquesta temporada i que a poc, doncs, puguem eliminar-los. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Atenció, perquè milers de parelles, de fet, a Catalunya, amb 2 anys de convivència o fills en comú, però que no han arribat a formalitzar la seva relació davant d'un notari o en l'Ajuntament, podrien perdre els seus drets i quedar desprotegides si el Tribunal Constitucional tombés part de la norma catalana. El 90% de les parelles, de fet, a Catalunya no compleixen amb aquest requisit i, en cas extrem de la mort d'algun dels convivents, podrien quedar-se sense pensió i desprotegits, com comentem. De fet, això mateix és el que li va passar al Javier. La seva dona va morir l'any 2019. Van tenir 2 filles en comú, però com no estaven casats ni havien formalitzat els 18 anys de parella estable que portaven, es va quedar sense pensió de viudetat. Avui tenim amb nosaltres a la seva advocada, la Marta Loza, perquè ens expliqui com està en aquests moments, com es troba la seva situació actual. Marta, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, una situación complicada, la de Javier, ¿no?
Sí, bueno, y la de muchas parejas que, a ver, de hecho, pareja de hecho significa de eso, sin formalización, pero sería mejor que fuera una pareja de hecho de derecho y estuvieran inscritas o como mínimo un acta notarial pues verificando que tienen esta condición de pareja de hecho. ¿Por qué? Porque si no lo formalizas, de alguna de las maneras, se considera que no era tu intención constituir esta pareja de hecho. Así como la legislación catalana ha establecido unos requisitos o unas formas de poder acreditar estas parejas de hecho que no han querido formalizar, eso puede ser tumbado, ¿vale?, por el Constitucional si no se nos dejan seguir estas pautas o estas formas de reconocimiento fuera de los registros. En el caso de Seguridad Social, las pensiones tienen obligatoriamente que estar inscritas o bien tener un acta notarial como mínimo de 2 años desde antes del fallecimiento para poder tener derecho a la pareja. En el caso de Javier, pues evidentemente ante una situación en la que se te diagnostica una enfermedad muy grave, en lo que lo último que piensas es en formalizar nada, pues en el momento de fallecer también fue un caso de cáncer fulminante que en una semana pues la pareja falleció, no hubo tiempo de reacción ni de nada, aunque tenían bueno 2 hijas en común y una convivencia de más de 20 años.
Uh-huh. Pero, claro, hablamos de situaciones en las que no se ha dado el caso, ¿no? Que con la vorágine del día a día pues no se formalizó, no se hace como tantas cosas, ¿no? En que no hacemos. Pero ¿hay alguna solución? Claro. En este caso Javier, por ejemplo, o otras personas han podido solucionar y tener en este caso pues una compensación o la pensión de viudedad, algo al menos.
No, esto es tajante, o sea, si no se cumplen los requisitos es como si no has cotizado lo suficiente o no tienes carencia, lo que sea, pues las pensiones no tienes acceso a ellas. La verdad que mucha gente desconoce estos hechos, consideran que como se hace a veces bombo de las parejas de hechos quedan equiparadas. Ojo, equiparadas hasta 2022, incluso a las parejas de hechos se les pedían más requisitos, aparte de tener esta inscripción, unos requisitos económicos que no se pedían a los matrimonios. También es cierto que a los matrimonios no solo casarse y al día siguiente, si falleces, ya es automática, sino que si, por ejemplo, yo me caso con alguien que está moribundo, estoy defraudando la ley también. Uh-huh. No puedo casarme para tener derecho a una pensión de viudedad. Eso es lógico, no se puede hacer en fraude de ley. Lo que pasa es que a veces nos pasa que pensamos que somos eternos todos y ya lo haremos. Pues ojo, porque el ya lo haremos quizá lo que nos provoca es que tengamos menos derechos que el haberlo hecho cuando nuestra intención inequívoca era constituir una pareja, porque así la hemos hecho.
Claro. Sí. Esta ley, si no me equivoco, la ley catalana es del año 98, ¿no? Y
así.
¿Qué es lo que contemplaba realmente?
Bueno, eso es el Código Civil catalán, ¿eh? Son las formalidades para constituir o para considerar que una pareja es una pareja de hecho.
Exacto.
Uh-huh. Independiente, o sea, pensemos que la legislación catalana pues tiene competencias en derecho civil que más influyen, más que en viudades, en lo que es derecho de familia. Por tanto, no es que te dé el derecho a la pensión de viudedad, que eso es una regulación estatal, sino a aquellos derechos que puede tener la persona que supervive a esta fallecida en cuestiones hereditarias, pensiones de alimentos. Todo esto es lo que la legislación catalana decía, a esta persona a todos los efectos se considera pareja de este, por tanto tendrá derecho, por ejemplo, me invento, a la vivienda habitual, pues a residir en ella, ¿vale? O a tener derecho a una parte de la herencia. Claro, esto pues, si no estaba regulado de ninguna manera también lo perdía.
Uh-huh.
La regulación catalana reconocía estos derechos a la pareja superviviente.
Claro, supongo que entonces...
Eso es lo que quedará.
Uh-huh. Sí. La recomendación básica entonces sería formalizar esto, ¿no? Si se quieren derechos y deberes, en este caso, casarse o formalizar la pareja ante notario o en el ayuntamiento, ¿no? Sería la única solución, digamos.
Correcto. Sí, para no tener que estar... A ver, el problema es que eso sí que se ha de ir regulando. O sea, la legislación siempre va detrás de la realidad. O sea, el legislador en un momento dado pues tendrá que ver que no todo el mundo quiere hacer estos requisitos, que de alguna manera sea de probar, ¿no? Documentalmente, de alguna manera, que tu voluntad inequívoca era construir esta pareja. Porque es verdad que yo puedo tener hijos o puedo tener una casa en común con alguien, pero no querer tener una pareja, de hecho, con aquella persona. ¿Vale? Uh-huh. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Claro.
También hay que regular, o sea, pero la gente que lo hace ha de ser consciente de yo tengo hijos con esta persona, pero no es que sea mi pareja y entonces por tanto no tendré esos derechos. Lo que no puede quedarse tranquila es yo tengo hijos, tengo una casa en común, tengo cuentas, tengo toda una serie de cosas y pienso que estoy cubierta. No, has de inscribirte en aquellos lugares en los que hay un registro. Tengo que inscribirme o como mínimo hacer un acta notarial para acreditar que yo, mi voluntad es ser una pareja con aquella persona.
Pues Marta Loza, abogada de Javier, que se encuentra pues en esta situación tan complicada. Claro. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Venga.
Y contarnos su historia. Gracias. I ara ens plantegem també una pregunta i parlem amb Ocu també sobre el tema, perquè Com podem lluitar, per exemple, contra l'obsolescència programada? És una pregunta que ens fem després d'un estudi de l'OCU, com dèiem, que va informar i que ha informat que els telèfons mòbils són els dispositius que més es fan malbé per davant dels ordinadors i de les impressores. Un problema, segurament, Esther Lorente, que no depèn del consumidor, oi?
Clar, el problema de l'obsolescència aquesta programada o prematura, que també li diuen, és això, que està ja previst que en determinat temps es farà malbé, doncs, per exemple, les bateries o aquestes coses. A veure, això, bueno, ha costat molt, però sembla ser que ara hi ha directives comunitàries que estan obligant els estats també a aplicar normativa i a fer uns productes més, bueno, de més durada de temporal, no? És una mena de, bueno, hem d'anar lluitant. S'ha ampliat, pensa per exemple que s'ha ampliat el període de garantia dels productes a 3 anys, llavors pues això és una, bueno, és una gran fita, no? Si està en període de garantia es podrà reparar. Després també s'està apostant, però bueno, tot això arriba tard, però i poc a poc anem fent, però s'està apostant per obligar els productors a tenir peces de recanvi als següents 10 anys de que posin en el producte en circulació. Tot això va tendent a fer aquestes coses que fèiem quan érem petits, que era reparar les coses i no llançar-les i tornar-ne a comprar. Nosaltres a OCU el que denunciem moltes vegades són aquests petits xips que de vegades tenen els dispositius mòbils o les impressores, que de cop i volta deixen de funcionar i és perquè està previst que això deixi de funcionar, no perquè s'hagi fet malbé o perquè l'usuari final li hagi donat un mal ús.
Exacte. I és que esquivar aquesta obsolescència programada és difícil, no? Perquè al final és un problema que té l'origen en el fabricant, no? En les pretensions del fabricant i no en el consumidor, com dèiem. I la idea és aquesta, no? De que un dispositiu o el producte en si tingui una data de caducitat preestablerta, que ja deixi de funcionar al cap d'un temps determinat perquè per les persones, doncs, que l'han dissenyat, al final doncs, l'han fet així i ens obliguen d'aquesta manera a comprar un de nou. Clar, tot això passa amb els telèfons mòbils, al final és el món del consum en el que estem immersos, per tal que així la gent es vagi comprant mòbils i se'l vagi canviant, per exemple, cada any o cada 2 anys, quan després el millor seria segurament, no, que et pogués durar una mica més anys i es fes aquesta reparació que comentaves. Es tracta al final d'un negoci que és rodó, no?
Sí, de fet, bueno, quan parlem d'això, de que tinguin peces de recanvi i peces de reparació, i que ja s'està fent normativa respecte a això, i bueno, encara que anem tard, almenys s'està fent. Però això el que els obliga és això, a tenir peces de recanvi i servei postventa. Llavors, els productors, no, és que clar, si no venem els productes ens enfonsarem. Bueno, potser el teu negoci l'has de també reconduir una mica a el que és la reparació i el servei postventa. Doncs també és una manera també de donar llocs de feina, de tallers de reparació, és una altra línia de negoci. No el que estem malament acostumats dels últims 30 anys de l'usar i tirar, no? Uh-huh. I no fer, bueno, aquestes coses que fèiem abans, no?, de reparar les coses. Jo recordo que a casa meva teníem una rentadora que jo va mirar la vida sencera, perquè cada vegada que es feia malbé, doncs trucàvem al tècnic, venia i la reparava.
Exacte.
I ja està. I això sembla que s'ha perdut una mica. I també el comportament dels consumidors, també hem de tenir, doncs, una mica de consciència i de no estar canviant de coses cada 2x3. Si trobem un servei de reparació, que ara ja sembla que comencen a haver-hi, doncs fer-ho servir i no llançar per llançar.
Exacte. Ara que comentaves això de la rentadora, sí que és cert que abans els electrodomèstics també eren protagonistes, no?, en base a això, perquè abans una nevera, una rentadora, et durava. Jo me'n recordo també, els meus pares tenen la rentadora i la nevera des de fa 20 anys, no? I ara, en canvi, cada 5 anys t'estàs canviant una cosa a una altra i els electrodomèstics de casa doncs tenen també aquesta vida més curta i aquesta data de caducitat ja preestablerta, no? I és un cas també que crida l'atenció aquest i sobretot afecta no només a l'economia en si i el fet d'haver-nos estar comprant constantment nous electrodomèstics o nous aparells electrònics, sinó que afecta també el planeta, no? A nivell de contaminació i en el exacte, sí, i l'impacte del medi ambient.
Clar, això, a part dels productors i que no han de fer allò de l'obsolescència prematura programada, etcètera, vale. Però nosaltres com a consumidors i com a persones que habiten aquest planeta hem de ser conscients de que només tenim un planeta.
Clar.
I els recursos són finits. Llavors, bueno, sembla ser que jo estic esperançada en aquest sentit. Va molt lent i va a poc, però sembla ser que s'està fent normativa i s'està orientant, diguem-ne, el sistema que tenim muntat tornar a la reutilització, tornar a reparar, a mantenir una durada més de temps en els productes que adquirim.
Mm-hmm. Sí, sí. Tinc aquí la xifra, i és que la vida mitjana d'un smartphone a Europa és de 3 anys i el telèfon hauria, per exemple, de durar uns 25 anys per compensar el seu impacte en el medi ambient. O sigui, no estem ni de prop... No estem ni de prop al que caldria per tal de no perjudicar ni el que fa la nostra butxaca ni el que fa el planeta en qüestions d'obsolescència programada. O sigui, tant de bo aquesta reparació de la que parlis poc a poc es vagi incorporant i no tinguem aquesta data de caducitat tan aviat pel que fa a aquests aparells i aquests electrodomèstics també de casa, perquè al final una impressora dura més o menys, no? Jo no recordo haver canviat la impressora. L'ordinador sí que depèn de com acaba fallant, però el tema dels telèfons mòbils o ara, per exemple, una rentadora, una nevera, a la que falla ens hem fotut, no? Per dir d'alguna manera, o sigui, és un tema que...
I que es puguin reparar.
Saps? Exacte, que segurament doncs, hi ha solució. Així que tant de bo, doncs, això també sigui un pas per millorar d'aquí al futur i no ens carreguem el planeta com ho estem fent. Esther Lorente, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres un dia més sobre aquest tema, també.
A vosaltres, bon dia.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara tot seguit us deixem amb Agropopular i us desitgem que acabeu de passar un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.